Cope Lleida.
Estàs informat.
Què tal? Bon dia, com està? Soc el Ricard Álvarez. Comencem Herrera en Cope, puntuals com sempre, les 12 i 20 minuts, dimarts, avui 2 de juliol del 2019, i hores d'ara, fregant ja els 30 graus a la ciutat de Lleida. Com sempre, buscarem aquesta previsió meteorològica des de l'Agència Estatal de Meteorologia. També ens informarem de l'actualitat informativa de les comarques de Lleida. Avui, al nostre temps d'entrevista, una de molt especial. Estarà amb nosaltres la que fins ara ha estat presidenta de l'associació Down Lleida. Dic fins ara perquè aquest passat 18 de maig va presentar la seva renúncia i ha estat al capdavant des del moment en el que es va formar. De fet, és la persona que va tenir la idea de muntar aquesta associació i després 5 o 6 persones doncs la van acompanyar des de l'inici. Però vaja, que parlarem avui amb ella de tot aquest recorregut, 24, 25 anys, que veureu que han donat per moltíssim. Avui estarem amb la Pilar San Juan. També parlarem de barris amb el Cosme García i obrirem la finestra dels records del Joan Bellmunt. A partir de la una, estem al mes de juliol, ens queden 2 setmanes de programació, aquesta i la vinent, i en lloc d'agafar un cuiner resident pel mes de juliol, ja que només serien 2 dies, el que farem és parlar de coses gastronòmiques. Bé, dic coses gastronòmiques, però ja veureu que avui coneixerem a una botiga i a una persona, a un sommelier, de fet, que està al capdavant d'un establiment a Lleida i que ens parlarà, doncs, d'aquestes botigues amb infinitat de productes. Jo no sé quan s'entenen, li preguntarem amb la Mònica a partir de la una. I també, evidentment, estarem amb la doctora Torrejón. I a 2:15, la tertúlia dels polítics en directe fins a arribar a les 2 de la tarda. Aleix Poblet, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Tenim el cel força clar a tota la província de Lleida, tot i que van creixent alguns núvols d'evolució a la zona del Pirineu, i durant les properes hores d'aquest dimarts ens poden deixar algun xàfec en forma de tempesta, que poden ser localment forts i fins i tot amb calamar-se. Les temperatures baixen lleugerament, 37 graus a Lleida capital, 36 a Balaguer, 35 a Tàrrega, 33 a la Seu d'Urgell i 30 a Viella. Seguim parlant de valors força elevats. El vent bufa de forma variable, fluix, anirà canviant a component sud i sud-est. De cara a demà dimecres tindrem el cel serè. Tornarem a tenir núvols d'evolució durant el dia a la zona del Pirineu, que a la tarda ens poden deixar xàfecs en forma de tempesta, també localment forts i en forma de calamar-se, i les temperatures patiran pocs canvis. 38 graus de màxima tindrem a Balaguer, 37 a Lleida, 35 a Tàrrega, 32 a la Seu d'Urgell i 29 a Viella. El vent bufarà de forma variable, fluix, anirà canviant des del migdia, component sud fluix en general, amb algun interval més moderat a la extrem sud de la província. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Aleix.
Cope Lleida. Estàs informat.
Sabeu que busquem l'actualitat informativa de les comarques de Lleida. Comencem amb parlant de xifres. Avui l'atur cau en 1.306 persones al juny a Lleida i el mes tanca amb 17.454 desocupats. La contractació, això sí, ha baixat un 2% respecte al mes anterior, però es registren 21.455 nous contractes. I controlat l'incendi d'una indústria a Cervera. Va ser ahir a la tarda vespre, quan ja va quedar controlat del tot, va cremar totalment una nau i va provocar danys en la coberta de la nau veïna, però afortunadament no es va propagar cap a l'interior d'aquesta nau. I la plataforma Rebrotem prepara les accions per canalitzar els ajuts als afectats per l'incendi de la Ribera d'Ebre, aquest incendi que ha afectat a Flix, a Maials, a Bovera, bàsicament a Flix, però també que va entrar aquestes comarques de Lleida, la Segarra, al Segrià i a les Garrigues. Doncs han creat una plataforma perquè la cosa vagi ràpid. Hi haurà micromecenatges, gestió forestal, reparació d'explotacions agràries i concerts solidaris són algunes d'aquestes primeres propostes, però perquè les accions es canalitzin de manera ràpida cap als qui més la necessiten, que són els afectats. I amb clau política, el tripartit aprova el cartipàs de la paeria amb l'abstenció del PSC i del PP. El ple de la paeria va posar de manifest ahir la nova majoria formada pel govern tripartit d'Esquerra, Junts per Catalunya i el Comú de Lleida, que van aprovar el cartipàs amb l'abstenció del PSC i del PP i el vot en contra de Ciutadans. El PSC i el PP es van abstenir perquè s'hi van incorporar diverses esmenes d'aquests grups. En total es van afegir 24 modificacions al text, 6 per unanimitat, i es recupera el càrrec del cap de l'oposició que ostentarà Fèlix Larrosa del PSC, això sí, després d'haver renunciat al sou. Una de les primeres accions després del ple d'ahir va ser posar la pancarta dels presos polítics i el llaç groc a la façana de l'Ajuntament de Lleida. L'alcalde de Lleida, Miquel Pueyo, ho justificava així.
Aquesta pancarta i aquest llaç estan destinats a quedar-se aquí fins que qui pot, que en gran mesura és el govern de l'Estat, entri en un procés de negociació i de retorn a la política. Si algú parla de temes com la neutralitat de l'espai públic, hem de dir que nosaltres creiem que precisament l'espai públic, per definició, no és neutral, és l'espai on s'han d'expressar totes les sensibilitats i totes les posicions, i si parlem d'un ajuntament, és evident que la no presència del llaç groc té una càrrega política i la presència del llaç groc també té una càrrega política.
Miquel Pueyo, alcalde de Lleida. Parlem d'esports amb Hyundai.
Control motor amb els esports.
Com més t'esforces, més sort tens a la vida. Oi que sí? El mateix li passa al nou Tucson, que gràcies al treball i la innovació de Hyundai uneix la tecnologia més nova en seguretat amb un disseny únic. I com que la sort crida la sort, ara també tens el Hyundai Tucson híbrid amb etiqueta Eco. A què esperes? Puja. La teva recompensa ha arribat. Hyundai.
Control motor. Avinguda de les Garrigues 68. Lleida.
Doncs el Mundial de Freestyle ha doblat l'ocupació hotelera i ha penjat el cartell de complet als establiments turístics. De sort, l'Ajuntament vol que el nou estadi de piragüisme serveixi per portar palistes durant 8 mesos a l'any al municipi.
Herrera en Cope.
Cope Lleida.
Estàs informat.
I ara sí, que és el moment aquest en el que fem memòria, en el que recordem tal dia com avui què passava de fa 25 anys. Ho fem sempre ben acompanyats amb la Mari Carmen Salvador. Mari Carmen, què tal?
Bon dia a tots.
2 de juliol del 94.
Exacte. I la Fundació Francesc Ribalta en aquells moments es va trobar en moltes dificultats per microfilmar el cens de documents carlistes que hi havia als Solsonès. Per por a que s'extraviessin, els tècnics consideraven que s'estava especulant amb el material carlista. Molts papers havien dormit en baguls vells durant dècades i la Fundació es va plantejar reproduir-los en els seus domicilis amb una fotocopiadora. L'alcalde Siurana va assegurar que el turó de Gardeny no seria zona universitària. O sigui que el que dèiem...
O sigui, això ho vam dir ahir,
sí. Ara ja Siurana deia que no seria zona universitària. Pilar Nalot, del Partit Popular, es mostrava favorable a instal·lar-hi allí la universitat amb finançament europeu. I d'altra banda, Josep Varela, de Convergència i Unió, va recomanar a l'alcalde que fos una mica més ambiciós en les peticions a Europa. La paeria encara no sabia si ho podria adquirir quan marxés l'exèrcit. La Unió Europea va elevar la quantitat dels ajuts per arrencar pomeres. Segons la Unió de Pagesos, l'interès sorgit per aquesta línia evidencia la necessitat d'aprovar-la. El text impedia noves plantacions en un plaç de 15 anys per permetre canviar de producció. Les plantacions velles, sobretot de la poma golden i varietats roges, i les més susceptibles serien d'arrencar, serien aquestes. O sigui, la poma golden i les roges serien les que primer s'arrencarien. Després va quedar lliure també l'independentista detingut per cremar una bandera espanyola. El jutge va considerar que no hi havia proves per inculpar-lo. La policia no va trobar en el registre la roba que vestia el dia de la manifestació i no es va poder determinar que Javier Alberdi fos la persona que apareixia en un vídeo. Acabem parlant dels venedors de loteria. Tenien por que les butlletes es poguessin vendre en màquines expenedores. Els administradors de Lleida van protestar a Madrid i la federació va demanar el cessament del director nacional de loteries i apostes. La delegació de Lleida va ser encapçalada per la seva presidenta, la senyora Rosa Serrano.
Molt bé, Mari Carmen. Fins demà.
Gràcies, fins demà.
Oye, Fer, ¿tú tienes alarma?
Sí, una aquí y otra en mi casa de la playa.
¿Y qué tal? Estoy pensando en ponerme una.
Yo estoy muy contento. La alarma que tengo aquí la activo todas las noches mientras dormimos. Y la de la playa la tengo para que no se nos meta nadie.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Herrera en COPE.
COPE Lleida.
Estàs informat.
I tal com us havíem avançat avui al principi del programa, doncs està aquí amb nosaltres. A mi em costarà de canviar aquest xip, perquè ja l'anava a presentar com la presidenta de l'associació d'Un Lleida, i ja no és la presidenta, tot i que per mi sempre una mica serà la presidenta d'Un Lleida, perquè hem compartit molts, molts moments. A més, nosaltres que estem realment vinculats amb Deu Lleida, doncs tenim aquest lligam. Pilar San Juan, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia. Bé, amb el meu cor també sempre, hi haurà aquest lloc. A les xarxes socials m'he tret lo de presidenta i he posat cofundadora de Deu Lleida.
Clar, la Pilar San Juan, jo crec que hi ha molta gent que ho sap, però potser hi ha algú, encara algú de la societat que pel que sigui doncs no ho sap. Va ser la promotora, la ideòloga, que li diuen, de l'associació d'Un Lleida. Això ho hem explicat més d'una vegada, però la cosa va anar, suposo que per buscar solucions pràctiques, l'any 94...
Sí, en l'any 94, com sempre dic, va arribar el meu fill Guillem sense avisar amb la síndrome de Down, i jo, que era mestra, no havia estudiat res sobre aquest tema, ara aquestes coses han canviat una mica... Sí. Tot el que coneixia eren estereotips i prejudicis i poca cosa més, i em vaig posar a fons. Per sort, jo crec que per sort, vam estar a Barcelona molt temps perquè el van haver d'operar del cor, i aprofitava les hores que ell estava, que no podia anar a veure-la a la UCI, en informar-me, a anar a buscar llibres a les llibreries, a fer un contacte a la Fundació Catalana, a posar-me al dia sobre tot el que era la síndrome de Down, no? I això me va obrir els ulls, com sempre m'agrada dir, el que jo no volia pel meu fill, encara que no sabia que és el que volia, perquè si quan va néixer ell el 29 d'abril del 94 m'haguessin dit que anirien a treballar, que tindrien un programa de ràdio, que viurien independents, que anirien de viatge, que farien tot això, els hagués dit que estaven una mica al·lucinats, que era impossible.
Estem parlant de fa 25 anys, eh?
Sí.
No de fa un segle, eh?
Però,
estem parlant
bueno,
de fa 25 anys només, però vull dir que ha evolucionat moltíssim.
Molt, per sort, moltíssim, i llavors sí que me va servir. Va ser com el xip que em va dir... Jo me mirava el meu fill i el veia com qualsevol altre infant. I em va donar forces per buscar les mateixes oportunitats que per qualsevol altre infant, no? I això me va portar, doncs, primer a informar-me molt, després a contactar amb famílies que estaven en la mateixa situació, i d'aquí va sortir de seguida, doncs, jo tenia el cap això, muntar una entitat, malgrat que hi havia molta gent que em deia «Per a què la vols muntar? Total, ja hi ha centres...» que existeixen, però jo veia molt clar que allò sí que era el que no volia.
Bueno, a Lleida hi havia un buit, en aquest...
Hi havia un buit amb associació, sí, sí que hi havia molts centres especials,
correcte,
que existien i que van fer una gran tasca al seu moment, quan de tindre els fills i filles amb síndrome amagats a casa, a portar-los a un centre, però jo pensava que se podia donar un pas més enllà, no? I això és el que vam fer.
Per tant, aquest passat 18 de maig vas, deixar de ser presidenta de l'associació d'Un Lleida, amb 24 anys d'edat de l'associació,
sí,
però sí que amb 25 anys. Ho dic perquè t'has,
sí,
quedat... A veure, als humans,
sí,
ens agrada això de les xifres rodones, oi?
Sí,
això del 25 aniversari, que serà l'any vinent, que estic segur que tindràs un paper destacat l'any vinent, però a les celebracions, eh? Però clar, realment són 25 anys per tu.
Sí, clar, per mi són 25 anys perquè va ser el naixement del meu fill, i sempre dic, vaig tardar un any en muntar l'associació. Ell el van operar del cor, vam estar a Barcelona fins al setembre, i quan vaig tornar al setembre ens van posar
les quants
piles.
Quants
éreu? Al principi, doncs, no sé, 6-7 famílies, l'acte de constitució la vam signar unes 13 famílies, i bé, d'aquí ara som 113, 115 famílies, i per sort doncs continuem creixent. Fa 3 setmanes va néixer un nenet amb síndrome d'Am, el qual vam poder acompanyar la seva família al llarg de l'embaràs, i ja en tenim un més a la nostra gran família d'Am Lleida.
Bé, jo he pogut visitar les vostres instal·lacions no fa massa temps, a l'ampliació.
Sí.
La veritat és que, clar, suposo que ara mirar cap enrere, un avui en dia diu, escolta, amb enveja gaudiu d'unes instal·lacions avui en dia que ens hagués agradat fa 24 anys, eh?
Sí, el que passa que fa 24 anys tampoc ni les imaginàvem que les podríem tenir, ni en aquell moment potser haguéssim sabut que fem unes instal·lacions tan grans, clar. Vam començar...
Clar, és que vosaltres heu crescut acord, és a dir, vosaltres heu crescut més que les instal·lacions, però les instal·lacions us han anat a remolc, és a dir, heu crescut i la instal·lació després ha crescut una mica més, anar fent, eh?
Sí, nosaltres, la veritat és que vam començar sent un calaix amb un fitxer d'un centre cívic i la taula del menjador de casa meva. Això era l'associació. De fet, durant molts anys hi havia coses que no mos canviaven l'adreça i encara continuaven arribant a l'adreça física de casa meva. Després, quan l'Ajuntament ens va cedir l'espai, al principi ens va semblar que era un palau, aquell espai tan gran, no?, que ens sobrava per tot arreu, el vam anar optimitzant, i sí que és cert que va arribar un moment en què la gent, quan ens coneixia de fora, de tot el que fèiem fora, i venia a l'associació, no s'ho podien creure. Com pot ser que feu tantes coses amb aquest espai? Tu que també l'havies vist, l'anterior.
Sí, que era molt petit.
Tan petit. També hem de dir que hem tingut molta sort, que hem pogut fer servir espais comunitaris, del barri, que intentem dinamitzar moltes activitats fora, la ràdio a la ràdio, el gimnàs al gimnàs, la piscina... Vull dir que intentem poder fer moltes coses fora de l'entitat, però arribava un moment que les treballadores i els treballadors havien de sortejar quasi bé la taula per poder fer tours a l'ordinador, no? I va ser quan va començar la campanya forta de necessitat imperiosa d'ampliar el local. Mira que fa ja 2 anys llargs, quasi bé 3, i encara quan hi vaig, encara... Ui, és allò, el luxe de veure aquell espai que permet millorar la qualitat de la tasca que se li fa.
Una de les fundadores amb tu va ser la Divina,
sí,
que també ha marxat amb tu.
Sí, sí, ella sempre diu que va ser un projecte conjunt d'iniciar, i jo sempre li he agraït que m'ha estat sempre dos tirant del carro, no?, i en la qual hem compartit moltes coses, i que quan jo ho deixaria, ella sempre ho deixaria. Quan jo li vaig dir, tenia l'esperança que ella digués que ho continuaria, però m'ha dit, tal com sempre t'havia dit, jo marxaré amb tu.
Has deixat la presidència, i com quedarà el teu paper a l'associació d'Am Lleida?
Bé, doncs com a mare del Guillem, que també està molt interessant, jo en aquest moment estava de presidenta de Down Lleida, de presidenta de Down Catalunya i de secretària de Down Espanya. He deixat la presidència de Lleida i de Catalunya i continuo estant de secretària de Down Espanya com a persona avalada per Down Lleida. Uh-huh. Les entitats de la federació presenten un candidat a la Junta Directiva de Down Espanya, i continuo estant jo de secretària de Down Espanya avalada per Down Lleida, i ja veurem, de moment queden encara 2 anys més de legislatura i no podia passar del tot al res, no podia desvincular-me del tot, i m'agradarà continuar estant al dia dels avanços, de les normatives, legislació i tot el que hi hagi. Més endavant no sé el que passarà, perquè no saps mai la vida, que és el que cap a on te portarà, però bé, al seu moment, quan ho vaig decidir, doncs vaig prendre aquesta decisió a la Junta actual de Down Lleida, li va semblar fantàstic, i clar, confien en això, no?, que sigui el pont i l'enllaç, que continuï portant les informacions, assessorant amb els canvis, amb totes les coses que hi ha, i confien en tenir-me de consultora per allò que faci falta.
La nova presidenta és la Olga Parés.
Sí.
Que ja era membre
ja era
de la Junta.
Membre de la Junta. Ella m'ha pres juntes molts anys, des que va néixer la seva nena, ella també està a la Junta, i ella també ha compartit amb mi estones a Down Espanya i així, i ha estat una transició totalment parlada, pactada, i al mes de novembre, després del nostre sopar tradicional, jo els hi vaig posar damunt de la taula, i fins al maig hem anat fent molta transició. Ara ja hem tornat a quedar, per la setmana que ve, després de l'esprint de fi de curs, perquè ella també és mestra, i llavors... Després de l'esprint de fi de curs, doncs ja han tornat a quedar, doncs, per anar comentant tot allò que ella li faci falta. Ja ho saben, que això és una decisió pensada amb el cap, no amb el cor, i per tant, Down Lleida per mi sempre serà una cosa molt important.
Clar, et preguntava això perquè abans, perquè sí. Ara m'imagino, ara no, perquè és molt recent, sí. Però d'aquí uns mesos tornar a entrar a l'associació...
No, no, ja me va passar l'altre dia. L'altre dia vaig anar de mestra amb les meves alumnes de cicles formatius que aniran a fer pràctiques i quan vaig entrar no vaig poder evitar posar-me a plorar.
És que clar, vosaltres teniu una peculiaritat com altres entitats a la ciutat, però és que vosaltres treballeu amb persones.
Clar.
I clar, treballar amb persones, no sé si el pots explicar o t'agradaria explicar alguna anècdota, perquè amb 24 anys dona, per molt, suposo, sí. De tristes, d'alegres, d'emocionals, d'emocionants... Mm. Al final, treballar amb persones és el bo i el dolent, no?
Però, sí, però... i a més, clar, pensa, pues, 25 anys és mitja vida meva, no? Llavors, clar, viure... sense això és difícil, no? I quan vaig dir a casa meva també tothom es quedava... No, no, me deien el meu marit i els meus fills, no ho deixis, ja t'ajudarem, no te preocupis, la Junta, no, ja ens repartirem la feina.
Sí, però és veritat, jo també soc... també sí. Entenc que ja arriba un punt que dius, sí. Miri, bueno, ja està.
Ara mateix no pot ser, per motius familiars i així, doncs no podia ser, de feina i tal... I...
Bueno, amb això deixem clar que no hi ha cap mena de problema.
No, cap,
és que la Pilar no arriba.
Exacte. O sigui,
ho dic perquè sí. Tampoc el que entrem a coses més sí. Personals, però la Pilar sí. No arriba, no té sí. Temps ja.
I llavors també penso que és un símbol de maduresa de l'entitat, no? De que pugui volar, de que està plenament consolidada, de que tot funciona bé, no? I això que dius d'anècdota, sempre diem amb la Divina, que ara que tindrem, a lo millor, una mica més de temps, hem de fer un llibre,
de
les moltes anècdotes que tenim, no?
Però escolta, vosaltres rebeu les famílies.
Sí. Sí.
No sé ara exactament amb quina proporció, però moltes potser amb la primera criatura.
Sí, bueno, la primera, la segona és igual.
O unes quantes amb sí. Una primera, amb un primer sí. Fill que és igual primer que el segon.
Sí.
Clar, jo entenc que s'ha de tenir una sensibilitat molt especial per rebre una família que ve, suposo, a buscar mil respostes que no li pots acabar sí. De donar totes.
Exacte, no, i no hi ha receptes màgiques, no? Has de saber escoltar, has de saber veure què és el que et preocupa. És curiós com a cada família li preocupa una cosa diferent, però una mica l'objectiu sempre era transmetre que el futur és molt diferent al que s'imaginen, però que no el coneixem, que de cap fill ni filla que tenim coneixem el futur, encara que ens imaginem que sí. Quan un fill no neix amb cap discapacitat, tu te l'imagines i estàs tan feliç. Després
correcte.
No s'assembla gens al
sí,
que a
sí,
lo millor
sí.
Tu t'havies imaginat, però estàs tan tranquil. I en canvi, quan neix un fill amb discapacitat, és com que tens la necessitat imperiosa de saber què és el que passarà, no? I una mica és el transmetre, gaudis-lo, és el teu fill, la teva filla, fes el que a tu et surti, s'assemblarà a tu, s'assemblarà a la teva família, canta-li, riu-li, treu-lo a passejar, dona'ls-hi l'enhorabona, que a vegades costa que algú fins que te troben a tu els hagi...
Sí, sí.
Dona l'enhorabona i també molt xulíssim ha estat el privilegi de poder acompanyar a les famílies que venen en el moment del diagnòstic prenatal. Això és un privilegi i un regal que hem tingut perquè, clar, aquell naixement sí que és festiu, perquè el dol ja l'han fet mentre estaven esperant-lo, no? I han pogut adequar-se i quan han anat a tenir-lo ja estaven esperant amb aquella criatura, no? I això és un privilegi, poder acompanyar aquestes famílies.
Estàs d'acord del diagnòstic prenatal?
És una mica relatiu. Tot això, si et serveix, jo que sé, sempre dic, no? Pues molts infants amb síndrome Down poden néixer amb problemes de cor. Si el diagnòstic te serveix per poder estar preparat perquè li puguin fer ja una intervenció dins de la panxa o preparats per quan neixin, no? O coses aquestes, és fantàstic. Jo crec que, igual que treballem per la no discriminació en qualsevol àmbit de la vida de les persones amb discapacitat, actualment què passa? Si neix l'infant, que en molts llocs els està vetant aquest primer dret, no?, del naixement...
No, per això t'ho deia, sí, perquè normalment sí, aquesta prova sí. No és per saber si tindrà
no,
problemes
no,
de salut
no,
o no, és perquè la gent
clar,
decideixi
no,
si
jo sempre
o
dic
no.
Que és un moment d'una gran contradicció, perquè si neix, si l'infant neix, és una etapa de la història en el que tindrà tots els privilegis, tots els drets, atenció primerenca, tothom se volcarà per ell, està tot organitzat perquè pugui tindre oportunitats, però, clar, resulta que li vetem la primera oportunitat. Nosaltres aquí sempre hem apostat pel mateix, no? No, jo no puc decidir per una altra família, és un, qüestions de valors, qüestions d'experiències vitals, depèn. A vegades la gent pensa que tot és qüestió de creences religioses i no és així, ja que sí, ja que no. Hi ha altres persones que tenen altres valors, que creuen en la vida, que creuen en la igualtat d'oportunitats per a tothom. Cada un té els seus criteris, no? Nosaltres aquí sempre el que hem apostat una mica és per una filosofia i una legislació que hi ha als Estats Units, que és la decisió informada. Que les persones, les famílies a les quals se'ls diagnostiqui un infant amb la síndrome de Down no se sentin pressionades només amb un únic sentit, sinó que puguin conèixer la realitat actual, no la de fa 50, 60, 80 anys o l'estereotip que tinguin al cap, no? Que puguin conèixer la realitat actual de les persones amb la síndrome de Down, que puguin saber com viuen, què fan, que puguin conèixer fins i tot una família, a una persona, i que quan decideixin, decideixin lliurement, no pressionats, perquè habitualment al costat del diagnòstic prenatal ja hi ha acompanyada la data de quan aquest nadó deixarà d'estar aquí, no? I això les famílies que han decidit tirar endavant l'embaràs sempre s'han sentit com una mica malament al principi per la pressió que han rebut inicial, no? Després quan ens han conegut a nosaltres i els han pogut acompanyar i hi ha hagut algun metge que fins i tot els ha donat les gràcies d'haver pogut decidir de tirar-lo endavant i que ells també l'hagin pogut acompanyar. Perquè jo sempre dic, qui pot decidir que la vida del meu fill val menys que la meva? En quins criteris ens basaríem,
no? Jo, de totes maneres, entenc que ha de ser un moment dur, fins i tot. Vull dir, el moment de la decisió...
Sí, no, nosaltres ho entenem perfectament. Jo entenc que és un moment dur i per això nosaltres sempre hem dit que ens agradaria que les famílies poguessin prendre aquesta decisió informada i acompanyats.
És que jo crec que això és vital, eh? Sí. Si desinformat és...
Però habitualment no es dona aquesta situació. Tot i que ens va cridar molt l'atenció que tenim un projecte de aprenentatge i servei amb la universitat, amb l'UdL, i una noia d'estudiant de dret va fer un treball de fi de grau en el qual va estudiar tot aquest tema, no? De la informació, del consentiment en relació, i la legislació estatal també el contempla, que haurien de rebre tota una informació que no rebi. Jo sempre posava d'exemple als Estats Units, i ara ho he tornat a dir, perquè és el que conec, que sé que funciona, que se fa d'aquesta manera, i ens van portar la gran sorpresa que quan ella va fer tota aquesta investigació a nivell de la legislació, les famílies d'aquí també haurien de rebre aquesta informació. I què passa? Suposo que algú deu pensar que la informació és només donar la data de que el nadó, però clar, la informació és una altra, no? La informació és donar les dos vessants, la realitat actual, i que cada un pugui decidir lliurement. Mm-hmm. Això és el que nosaltres apostem. I que no hi hagi discriminació per motiu de discapacitat. Que s'entrés, ja no entro en avortament sí o no, que això cada un pot tindre els seus criteris i valors, sinó que no hi hagi... Que el motiu de la discapacitat no sigui, perquè això és excloent i vulnera la Convenció dels Drets de les Persones amb Discapacitat.
Escolta, ja ho sé que això és difícil, dificilíssim, ho sé, sí. Però digue'm, amb aquests 24 anys, de quin projecte estàs profundament orgullosa? Ja ho sé que segurament són uns quants, per no dir tots,
sí. Però
algun que diguis aquest sí, aquest m'ha agradat que l'haguem pogut tirar endavant.
Bueno, com tu dius tots, però jo crec que... tant per les persones amb síndrome com per les seves famílies, el projecte que ara mateix és el millor és el de vida independent.
És al·lucinant aquest, perdona'm la paraula, sí. Perquè jo el conec de primera mà i quan el va començar a tirar endavant i tal, és increïble.
Com a projecte. A veure, jo sempre dic que l'entitat té sentit només pel fet d'acollir a les famílies, que no hagin passat pel que ens va passar a nosaltres, que quan vam tindre un infant amb síndrome no sabien on anar ni ningú sabia on derivar-nos, no? Això és el més important i és el que ha donat sentit a l'entitat des del principi. Però d'aquest acollir a les famílies, mira tot el que ha sortit, no? Tots els que ens coneixeu, i evidentment el projecte de vida independent jo crec que a les famílies els hi trasllada molta tranquil·litat perquè veuen que els seus fills i filles poden ser independents, poden organitzar-se la vida, que no són tot el dia esclaus d'estar pendents, no?, del que faran, i a les pròpies persones els hi dona aquesta plenitud, no?, aquesta sensació d'haver arribat al món dels adults, al poder decidir sobre la meva pròpia vida, decidir en qui vull viure, com vull viure, com fem la resta de les persones, no? I això, doncs, és superimportant.
Bueno, és un projecte maco que, a més, ha anat creixent. Sí.
I que segueix creixent.
I el que creixerà.
Sí, sí.
I, a més, s'anirà adaptant a la realitat de cada una de les persones, perquè hi haurà persones que necessitaran més suport,
correcte,
uns altres en necessitaran menys, però al final ser autònom, independent, no és fer-ho jo tot sol o sola, sinó que és poder decidir com ho vull fer i qui vull que m'ajudi a fer-ho. I aquest és cap on estem treballant ara des de l'entitat.
Bueno, és un
no?
matís important, eh? Sí. És que és veritat, no és el... No, jo tot sol, al contrari.
No, no, és decidir en què vull que m'ajudin i com vull que m'ajudin. I a partir d'aquí ja buscarem com ho fem.
Doncs la ideòloga o la fundadora, la que ho va pensar, la que va dir aquí s'ha de fer alguna cosa, fa 25 anys i d'allò fa 24 va néixer l'associació Down Lleida, que us recomano que la visiteu, tenen plana web a downlleida.org.
Sí, molt actives a les xarxes també.
I a les xarxes socials, allò us podeu assabentar de tot. I escolta, si els voleu visitar, tant que us toqui o no el tema, tenen les portes obertes, eh? Vull dir, només cal que els hi feu saber. Escolta, pues, escolta, és que ho he escoltat a la ràdio, vull venir a veure l'associació que teniu. I si voleu donar un cop de mà, benvingut,
també,
benvingut sigui, perquè al final aquestes associacions, evidentment, la base és la il·lusió i l'amor, però de mans també se'n necessiten per fer feina.
Estem molt orgullosos del nostre projecte també de voluntariat, i les persones que venen voluntaris se senten molt acollides i molt acompanyades. Sí.
Pilar San Juan, escolta, no serà la darrera vegada que parlem, eh? ja t'ho dic, no és una amenaça tampoc, però vull dir...
Ho trobaré a faltar, si no.
Com a presidenta de l'associació Down Lleida, no, però com a persona amb molta experiència dins d'aquest sector i també vinculada al món de l'educació, evidentment, per nosaltres és una opinió valuosa a la ràdio i, escolta, quan es doni el moment, seguim en contacte i esperarem la teva informació i el que ens hagis d'explicar. Pilar San Juan.
Podeu comptar amb mi, encantadíssima.
Escolta, que ha estat un plaer conèixer-te. Bueno, ha estat un plaer i segueix sent un plaer conèixer-te, evidentment. Això dels acomiadaments a vegades té aquestes coses, eh?
Sí.
Però, bueno, és un canvi de lloc o d'habitació.
Sí, deixem una miqueta de tranquil·litat, però podeu trucar-me, que també de tant en tant, si no ho trobaré a faltar.
I tant. Pilar, una abraçada.
Igualment, moltes gràcies.
Herrera en Cope.
Cope Lleida.
Estàs informat.
En fi, que anem camí cap a la una i el que fem ara és amb el Cosme parlar de barris.
I tenim la nostra entrevista dedicada als barris. Barri a barri, aquesta és l'aposta que han fet durant tota la temporada, que està arribant al seu final, hasta la meitat de mes, encara tindrem la setmana que ve una altra entrevista, però ara ens anem directament a parlar, bueno, pues ja sabeu de què tenim que parlar. Parlem de barris, parlem avui d'un barri populós, que és la Mariola. I allí tenim el Víctor Ruiz, que és el seu president. Víctor, benvingut i bon migdia.
Bon migdia a tothom.
Bé, anem a parlar una mica del vostre barri. El vostre barri comença ja la seva activitat, les seves reivindicacions ja les heu fet, però comença un temps de festa que va recuperar fa 2 anys.
Exacte, sí, vam recuperar la festa major després de molts anys sense festa i, bueno, jo crec que la festa major és el més important d'un barri, és el que dona més caliu i més cohesió i aquest divendres, una altra vegada per tercer any consecutiu, recuperem la nostra festa major, així és.
Començarem en quina hora, a on i qui serà el pregoner aquest any?
Doncs començarem a les 8:30 de la tarda, a Pius 12, al costat del Calidoscopi, i el pregoner serà lo Francesc Bosch Marimon.
Joan Bosch Marimon, que és precisament un artista pictòric i, bueno...
Un artista pictòric de Lleida, molt conegut, sí, sí.
Molt conegut, efectivament, sí, senyor. I continuarà el pregó el què? Què és el que tindrem més?
Pues continuarà el pregó amb la instal·lació de les bandes a les pubilles i després amb els DJs de... Bueno, i amb totes les autoritats, evidentment. I després vénen uns DJs de Tarragona que es diuen TGSN, que són molt bons i que animaran molt la festa.
De quin tipus de música fan?
Los DJs, tota música actual, de discoteca i tot això, molt moderneta, molt bé, molt bé. Ho fan molt bé, la veritat és que fan molt bé aquestos nois.
Tot això és pel divendres, dissabte què teniu?
El dissabte tenim la festa de l'escuma, passacalles i xarangas, també tenim al matí, després la festa de l'escuma que la tenim a la plaça Galícia, i després tenim el grup de 4 de la Cera, que toquen rumba catalana, una mica de salsa... I, bueno, han tocat a les festes de Sants, que són una de les festes més importants de Catalunya, i venen al nostre barri, i un dels cantants és fill de la Mariola. Jo crec que no se'm sent de sentir orgullosos d'això, també.
Molt bé. I tot això serà pel dissabte?
Tot això pel dissabte, sí, senyor.
I diumenge segur que tenim missa?
El diumenge tenim missa, evidentment, i després a la nit tindrem la Guateque Mariolero amb música dels anys 60, 70 i 80.
Tindreu firetes o no?
I tant, tenim firetes i si tot surt bé, més que l'any passat. Cada any anem acoplant una miqueta de més de firetes i se van animant los firaires a vindre al nostre barri, que les firetes, encara que no surten al
programa,
al programa també són molt importants i donen molta festa. Jo crec que són una dels parts més importants amb l'orquestra de la festa major del barri.
La gent vol festa? La gent vol gresca?
Sí, sí, tant. La gent vol festa. Jo crec que, com te deia, la festa major és un icono del nostre barri i és de lo que més se sent orgullosa la gent, de la festa major del barri.
Vau recobrar una festa fa 3 anys a la qual vam parlar una mica de tot el que ha suposat la Mariola en aquest temps. Després, l'any següent, l'any passat vam parlar de la influència de la ràdio dins de la cohesió social, i aquest any es parlaran, suposo, una mica la visió que té el Joan Bosch, no?, de lo que és la Mariola.
Sí, jo crec que hi parlarà una mica de la visió que té de la Mariola, de com va néixer la Mariola, i suposo que també parlarà de la convivència de tota la gent, no?, dels nouvinguts, dels paios de tota la vida de la Mariola, gent de tota la vida, dels gitanos, aquí convisquem tota la gent, i jo crec que som un barri que té molt caliu, multicultural, i que n'hem d'estar orgullosos.
Víctor Ruiz, quins són els objectius que has aconseguit amb aquests anys que tu has estat de president? Dos projectes que tu tenies previstos, dos dels grans,
jo diria recuperar la festa major. Per exemple, la zona d'esbarjo per a gossos, que també l'hem aconseguit, i jo crec que la nostra major reivindicació del Pla Mariola 20.000, vale, ja serien tres, perdona, Cosme, però permeten que ho digo, i jo crec que ara, no sé, amb el canvi de l'Ajuntament, suposo que ho tiraran en van, també confio en ells, perquè és algo que reclamem i que necessitem per recuperar la Mariola.
Jo penso que hauríeu de fer una invitació d'aquelles dels que no coneguin la Mariola, com està en aquest moment, que vinguin, que s'apropin, que la coneguin i que conviuen amb la gent, no?
Exacte, jo crec que convisquin amb la gent de la Mariola, que som gent molt maja, no?, i ho hem demostrat a tot arreu. Jo crec que ja és hora de terminar amb aquest estigma que hem tingut sempre, que no porta enlloc. Jo crec que totes les persones som igual, tenen els mateixos drets i les mateixes obligacions, no?, i que ningú és tan diferent, i que vinguin a la Mariola, que s'ho passaran bé, veuran el grup 4 de la Fera, que són molt bons, i ja dic que és un noi de la Mariola, i venga, rumba, carrotín, i a demostrar que la Mariola és la cuna de la rumba de Lleida.
Doncs ja ho saben, aquest cap de setmana, divendres, dissabte i diumenge, la Mariola és protagonista un any més a la recuperació de la festa major fa 3 anys, i segur que ho passen d'allò més bé, que no faci molta calor, que almenys es deixi viure una mica. Víctor, es veiem divendres, que vagi molt bé.
Moltes gràcies, i també dir que tenim un presentador molt especial que serà vostè mateix, el Cosme.
Bueno, tranquil, com sempre jo aquí amb els barris de Lleida. Que vagi molt bé.
Moltes gràcies.
Que vagi bé. Adéu, bona tarda. Adéu. Aquest ha estat avui el nostre espai de barris, ja ho veuen, la Mariola de festes. El meu correu cosme@copelleida.com i el WhatsApp del meu director i l'home que més li agradi que parlem de barris. Ricard, quin és el teu WhatsApp?
Vinga, va, el WhatsApp, el 664-526-180. Joan, què tal? Bon dia.
Molt bon dia a tots els oïdors. Bon dia, Ricard.
Doncs apa, ja sabeu, en aquesta hora que fem obrir la finestra dels records, aquella que ens porta cap a èpoques, cap a llocs, cap a costums, cap a persones, fins
cap
i tot.
Cap a records.
Sí.
Ahir parlàvem de l'era, avui parlarem, ja que som al juliol i és el temps de la batuda, perquè la dita era clara, qui no bat el juliol no bat quan vol.
Sí, senyor.
Aquesta és la dita popular d'anys. Pues parlarem d'una feina que es deia espigolar. No sé si n'has sentit parlar.
N'he sentit parlar, però no sé ben bé què és.
Doncs pues mira, abans hi havia molta feina a segar. I quan home havia segat el camp, les dones hi passaven per tal d'espigolar. És a dir, recollir les espigues que havien quedat pel terra. A Puiggròs havia vist, quan jo era menut, diverses dones anant a espigolar. Quan fa molt temps es cultivava la faula com a gènere literari, se'n divulgà i se'n va popularitzar una que encara s'explica avui. Parla d'un home que, sent el més pobre de tots, lamentà la seva dissort fins que s'adonà que no era així, ja que darrere seu hi havia qui arreplegava les deixalles que ell no volia. Heus aquí una faula que ens ha vingut a l'esment tot pensant en les espigolaires. Espigolar era recollir les espigues que resten al camp un cop feta la sega del cereal. Les espigolaires són, o eren, en conseqüència, les dones que practicaven aquesta feina. Era quan el blat constituïa la principal collita de la qual s'havia de viure i, a més, facilitava la palla per a l'aliment dels animals i la farina amb què pastava el pa per a la casa durant tot l'any. Doncs bé, aquelles cases on el blat era escàs i la farina no arribava, les dones anaven a espigolar. Era una manera d'allargassar les minces provisions d'una llar. Avui ja no hi ha espigolaires. Aquestes lletres recorden que en un temps passat n'hi hagué. Era una pràctica tan generalitzada que fins i tot el mot tenia una entrada en el diccionari. De totes maneres, el mot encara és viu i defineix la conducta d'aquell que arreplega d'aquí i d'allà. Però les espigolaires ja són un record del passat. Per això les hem tret en aquesta finestra, per recordar aquella feina de tantes dones de tots els pobles que anaven a espigolar i que amb aquell gra alimentaven les gallines i així tenien els ous. I la dita, per acabar, ens diu...
A veure.
A primers de juliol, un pas de cargol. Mm. Què vol dir això? Que el dia ja comença a escurçar-se.
Ja ha començat, ja ha començat fa uns dies,
El dia ja comença a escurçar-se.
Sí, senyor, sí, senyor. No,
per tant, encara que sigui un pas de cargol, però ja estem amb canvi de dinàmica.
Sí, senyor. Molt gràcies,
bé.
Joan.
Adéu.
És la una mediodia en Canàries.
Con Marta Ruiz y Antonio Raiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Acabamos de conocer que se pospone una hora el inicio de esa cumbre europea, de la reunión de los jefes de Estado y de Gobierno en Bruselas, para ver si al fin llegan a un acuerdo sobre el reparto de los cargos comunitarios. Han estado desde las 11 de la mañana con encuentros bilaterales para intentar allanar el camino. El principal escollo es la candidatura del socialista Frans Timmermans como presidente de la Comisión Europea. Los socialistas no fueron la fuerza más votada. Esta elección la defendía el presidente del gobierno en funciones, Pedro Sánchez.
Han rechazado a Timmermans porque ha defendido los principios y valores europeos y porque ha defendido los tratados. Y esto es inaceptable para nosotros. No se puede rechazar a alguien porque haya defendido los tratados, los principios y los valores europeos que apoyamos.
Por cierto, que Sánchez comunicaba a la presidenta del Congreso, Batet, que la fecha del debate de investidura será el 22 y 23 de julio. Dos trabajadores han fallecido en unas bodegas de Paniza, en Zaragoza, por inhalar vapores tóxicos cuando limpiaban una cuba de vino. Otro trabajador se encuentra grave. COPE en Zaragoza, Enrique Pérez.
Los tres han resultado intoxicados cuando se encontraban realizando labores de mantenimiento y limpieza en el interior de una de las cubas donde se fermenta el mosto. Los fallecidos son dos trabajadores rumanos de 33 y 44 años. El herido, de nacionalidad española, ha sido evacuado al Hospital Miguel Servet en un helicóptero del servicio 112. Los tres pertenecen a una empresa externa a esta bodega, contratada para la puesta a punto de las instalaciones de cara a la próxima campaña de la vendimia. Con estos ya son 12 los trabajadores que han fallecido en accidente laboral en lo que llevamos de año en Aragón.
Y también ha muerto un hombre que viajaba de polizón tras caer del avión en el que estaba escondido. Lo ha hecho esta caída sobre un jardín al sur de Londres. Corresponsal Paloma García Ovejero.
Todavía se desconoce la identidad de este hombre, pero según las investigaciones iba como polizón en un avión de la compañía Kenya Airways y literalmente se cayó cuando se aproximaba al aeropuerto de Heathrow, al oeste de la ciudad. El vuelo procedía de Nairobi y todo ocurrió el domingo sobre las 3 de la tarde. El cuerpo cayó en el jardín de una vivienda. Un vecino escuchó el golpe y fue quien dio la voz de alarma al comprobar que se trataba de una persona. La aerolínea ha confirmado que era un hombre que viajaba escondido en el tren de aterrizaje en un vuelo de casi 9 horas. Se desconocen el resto de los detalles.
En los deportes, Rafa Nadal debuta hoy en Wimbledon. Santi Duque.
Será, Marta, aproximadamente a partir de las 6, cuando el tenista de Manacor inicie su andadura en el torneo británico. Nadal se mide al japonés Yuichi Sugita, número 274 del mundo. Hoy también debuta Garbiñe Muguruza. La ganadora de Wimbledon en 2017 se enfrenta a la brasileña Haddad Maya. Además, hasta ahora, Albert Ramos está cayendo un set a cero frente al americano Steve Johnson. En fútbol, en el segundo día del mercado de fichajes, el movimiento más destacado de la mañana es el traspaso del sevillista Pablo Sarabia al Paris Saint-Germain. Lo último en suceder es el fichaje de Hernani Santos, extremo portugués de 27 años del Oporto. Se va al Levante por 3 temporadas. En baloncesto, el Barça acaba de hacer oficial la renovación de Víctor Claver. Se queda en el conjunto azulgrana hasta 2022. Ya saben que los azulgrana trabajan para cerrar la contratación de Nico Miro. Pilotich. En ciclismo, ya saben que este sábado arranca el Tour de Francia, pues bien, uno de los ciclistas históricos de la Ronda Gala, el británico Mark Cavendish, con 30 victorias en el Tour, no va a tomar la salida por decisión de su equipo, así que no podrá superar a Eddy Merckx, que tiene 34 victorias.
Gracias, Santi Faustino. Catalina, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
En el espejo hoy nos vamos a acercar hasta la India, que a partir del próximo 13 de octubre va a tener una nueva santa conocida por sus obras de caridad con los más pobres de los pobres y que muchos comparan con la Madre Teresa de Calcuta.
Así es, el Vaticano anunciaba ayer esa canonización de María Teresa Kiramel Mandikiyan, que nació en Kerala en 1876 y desde los 10 años ya decidió entregar su vida a la oración y la penitencia, a ayudar a los pobres y acompañar a los moribundos. Mística como el Padre Pío, recibió los estigmas de la pasión y numerosas personas fueron testigos de sus levitaciones. Fundó la Congregación de la Sagrada Familia, que hoy cuenta con 2.000 religiosas y 2 centenares de novicias que continúan su labor en hospitales, en albergues y en hogares para discapacitados mentales y físicos. Como decimos, en octubre será canonizada, entre otros, junto al cardenal Newman.
Gracias, Faustino. Te estamos contando la última hora en Mediodía COPE.
Doncs sap que estem ja ben informats, com sempre, des dels serveis informatius de la cadena COPE. Estem a dimarts, passada la una, i és el moment aquest en el que connectem amb la Nacional 240 o a través de la Nacional 240 perquè ens arribi la veu de la Mònica Carrasco. Mònica, què tal? Bon dia.
Molt bon dia, Ricard Álvarez. Molt bé.
Doncs apa, que estem ja al mes de juliol.
Bueno,
ja hi érem ahir, de fet.
Sí, 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 però és que jo, a mi m'ha petat a la cara, diguéssim.
Sí, sí,
això
sí.
No m'esperava l'estiu tan aviat i déu-n'hi-do com ha vingut sort, que sembla que aquesta setmana ha baixat, bueno, aquesta setmana, aquests dos o tres dies, ha baixat una mica més la temperatura, això ha ajudat a que també altres coses es resolguin, no? O estiguin
en
dies de solució.
El tema de l'incendi està controlat, el que no està és extingit del tot, suposo, que encara queden aquelles fumeraedes i...
Encara hi ha preocupació, però bé, sembla que anem encarrilant tot una mica, però sí, juliol me l'he trobat així de cop, diguéssim.
Sí, sí, Déu-n'hi-do com ha anat també el tema de l'incendi, Déu-n'hi-do. En fi, no, però avui no estem per parlar d'incendis
no,
i d'històries.
No.
Tot i que ja sabeu que tota la informació la tenim sempre aquí a la cadena COPE. Avui parlem de gastronomia, però mira, ja sabeu que durant tot l'any hem tingut cada mes un cuiner resident.
Sí.
Hem conegut la persona, el restaurant, les seves dèries, els plats, els costums. Hem preguntat, hem après... Jo he après alguna coseta, però...
Hem après tots, jo crec.
Tu hauràs après més que jo, perquè tens més ganes de provar. Ja, jo no. Jo, quan ho provo una vegada i no em surt, ja ho deixo allí.
Hem après tot. Però mira, és veritat que hi ha una cosa que ens hem passat tot el curs parlant de gastronomia i de plats, no? De cuines molt diferents, però saps que hi ha una cosa molt important, a banda del que posem al plat? És amb què ho acompanyem, no?
Ah, ja sé per on vas.
Clar, això s'ha de regar sempre, no? Amb bons vins, amb bons caves, no? Sempre amb moderació, però s'ha de regar bé.
Sí, sí. Doncs mira, a Lleida hem localitzat el Felip Urbano, que és el sommelier i responsable del Wine Palace Lleida, que avui el tenim a l'altre costat del fil telefònic. Felip, què tal? Bon dia.
Bones, què tal?
Hola,
bon dia.
Felip.
I
bon dia.
La Mònica té raó, oi? És a dir, tu pots cuinar un gran plat, però amb què l'acompanyes també és important avui en dia.
Bueno, sempre el maridatge, que li diem nosaltres, pues és important també.
Mm-hmm. Està clar. Aquí hi ha una cosa, tu, Felip, ets sommelier, veritat?
Mm.
Aquí hi ha una cosa que sempre pregunteu, de vegades hi ha gent a la que quan dius la paraula maridatge es fan una mica enrere, al final és una mica el que t'agradi, no? No és que hi hagi un vi o no, una beguda que vagi perfectament amb un tipus de menjar, sinó que ha de ser una mica depenent del gust de cadascú, també.
Sí, no, està clar que això és depenent de cada persona. Sí que és cert que hi ha maridatges de librillo, que li diem, no? Pues el Sauternes, que és un vi francès molt especial per al foie, però evidentment sempre al final la persona és la que ha de disfrutar tant amb el que està dinant o el menjar i el que veu, evidentment.
Clar.
Hem de treure una miqueta l'etiqueta aquella del vi blanc per al marís, això és mentida. La persona té que disfrutar i si disfruta amb un negre, amb un arròs, pues és perfecte.
Doncs mira, Felip, m'agrada que em diguis això perquè jo ara us explicaré una cosa. Jo no sóc de vi, però quan em bec...
Pues veure, molt malament.
No.
Tu tranquil, ja ho sóc jo pels dos, no pateixis, Felip.
No sóc de vi. Jo prefereixo cava, per exemple, les menjades.
Ja m'has guanyat.
Sí, prefereixo. Però si em fan triar vi, jo sempre trio el blanc.
I és veritat que alguna vegada m'ha dit, home, blanc amb carn. Doncs escolta, blanc amb carn, m'agrada el blanc, què vols que et digui? El tint no m'agrada, eh?
Mira, bueno, no sé. Hi ha blancs que està clar que bueno, poden ser un bonatge perfecte amb una carn, això està claríssim.
Sí.
També l'etiqueta d'un vi perdona, això no existeix.
Ai, no, mira, això em fa molta ràbia.
A mi també, és que és això, mira, són coses que l'altre dia que vam fer una fira aquí a Juneda, que vam parlar d'això, de la dona de... La dona dintre del món del vi, no, no existeix un vi per dona.
El que es fa, clar, és vi. És que, clar, és que queda ridícul fins i tot dir-ho, però bueno.
No, no, és que ara, mira, ja que estem aquí explicant interioritats, a mi m'ha arribat a passar hasta un restaurant d'oferir-li al meu acompanyant un tipus de vi i a mi un altre.
I a tu un altre.
I jo dic, no, perdona, perquè no puc prendre jo el mateix vi que ell, si és tan bo.
Sí.
Clar, no hi he tornat en aquest restaurant, també us ho dic.
És ridícul, és que és ridícul.
Sí, però per això és això, hauríem de trencar una miqueta pues, aquest estereotip que té al dintre del món del vi. Vull dir, no existeix un vi ni perdona, ni existeix vi, ja està, si t'agrada, t'agrada, si no, pues no t'agrada.
Clar.
Escolta, Felip, mira, ja que ara parlarem del Wine Palace Lleida, que per cert esteu a l'Avinguda Rovira Roure número 87.
Exacte, amb davant de l'Arnau.
Sí, sí. A més, és una zona molt maca, que hi ha un supermercat que està, com, diguéssim, a la planta baixa i soterrani, exacte, que s'entra amb el vehicle i tal. Hi ha una zona allí, una petita zona comercial, doncs allí esteu enquadrats, el Wine Palace Lleida. És una vinacoteca que trobarem, evidentment, de vins i caves, suposo que n'hi ha per tots els gustos, però trobarem d'altres tipus de recursos gastronòmics. Però ja que m'has dit que ets sommelier, escolta, Felip, per conèixer una mica més la història... o sigui, un sommelier neix o es fa?
Jo crec que neix, està clar.
O sigui, què s'ha de tenir per ser sommelier?
Bueno, evidentment t'ha d'agradar el món del vi i bueno, pues, per mi és una passió, llavors, clar, el meu avi tenia celler, si estudies, podies explicar un vi? Bueno, però com el que podia vendre un cotxe, llavors, clar, això ho tens que tindre a dintre, si no... És molt difícil.
Uh-huh. I com comences tu aquest projecte del Wine Palace, Felip? Des de quan i com va sorgir tot plegat?
Nosaltres som una cadena, vale? Tenim 27 botigues a tota Catalunya i Lleida pues, bueno, pues, va ser un projecte que va començar perquè no, dintre la província de Lleida pues, no teníem res. No? Tenim dos botigues a Salou i aquesta pues, bueno, era aquella puntita que faltava, no? Per dir alguna cosa.
Uh-huh.
I portem ja pues, 2 anys i mig aquí.
2 anys i mig.
Sí, sí, sí.
I podem trobar, suposo, referències de, no sé quantes, no? Tenim un número total i suposo que de tot arreu, no? Evidentment de Lleida també, clar, vins lleidatans i vins de Catalunya en general i de més enllà.
Home, tenim de totes les deos, o intentem tindre de totes les deos, però amb una Lleida pues, som però coses del segre, està clar.
Clar.
Home, estem amb terra d'oli i de vi.
Ah. Cates d'oli i de vi. Ah,
no,
molt bé.
Estem a terra.
Sí, sí.
Ah, estem a terra, vale. Sí, sí, sí.
Home, hem de pensar que la Deu Costa del Segre té 7 subzones molt diferenciades. A les Garrigues tenim un clima, al Pallars tenim un altre. O sigui, jo crec que estem dintre d'una de les deus més xules que tenim a Catalunya.
No, a més, el nou president de la Deu Costa del Segre,
el
Tomàs Cusiné, que ho va ser de manera interina, però que ara, després de les eleccions, ho és de manera oficial... és veritat que jo l'he entrevistat i me n'ha parlat d'això. És que, clar, la Deo Costes del Segre és tan genuïna i tan diferent que hem de començar a parlar de subzones, subdeos o subseccions, perquè, clar... Sí, sí, perquè diu, és que si no és totalment diferent, eh? Escolta, quantes, com et deia la Mònica, quantes referències teniu, aproximadament?
Ja podia dir-te 100.000, però...
100.000? Déu-n'hi-do, eh?
De pensar que tenim aigües, tenim cerveses, rons, whiskies, ginebres, vodkas, bueno, després olis, vinagres, productes dedicats, que és el que dèiem abans, pues, espàrrecs, carxofes, sal, bueno, tot això.
Ja, mira, això de les aigües, Felip, m'interessa molt. Em sembla molt interessant. No, ho dic completament en sèrio, eh? Jo crec que t'hem de convidar un altre dia perquè ens parlis només de les aigües, que això és un món, també.
La gent pensa que no, però sí que es nota la diferència, eh?
Sí.
El que passa, clar, que dintre de com tot, no? Pues sempre hi ha una història que si l'aigua la porten del glacial de no sé on, bueno, tot això també es paga, no?, evidentment. Mm. Però sí que es nota, sí. Una cata d'aigües, la gent pensa que no, però hi ha diferència.
Ah, escolta, ara què dius això? Organitzeu cates?
Fem una cata al mes.
Ah,
molt bé. Sí. Apunta-t'ho, no... això, Felip, que això d'aigües vull que tornis un dia al programa i en parlem, eh?
Sí.
Jo d'aigües només en conec una i per la tele, amb una pel·lícula ho vaig veure, l'aigua Vós.
Sí, Sí, però aquesta, sí, sí,
perquè
la botella és molt xula,
a
part.
Sí, això sí,
però... Ah, doncs, apunta, Ricard, que torni un altre dia, bueno, i va parlar d'aigües.
No, evidentment que el tenim aquí. Escolta, Felip, va, ja que hem parlat, amb 100.000 referències, més o menys, un amunt o un avall, suposo que n'hi ha, com has dit, de locals, regionals i internacionals, però alguna han d'haver de tenir d'aquelles que dius, mira, és que això és una cosa que fins i tot jo em vaig estranyar de tenir-ho, exòtica, estranya, curiosa... Explica'ns alguna.
Però si amb vins, dius, o...
Bueno, del que tinguis, de totes.
Bueno, tenim ara mateix una ginebra del Japó, que és una cosa molt xula, perquè tots els botànics que portes són japonesos, que més podíem parlar...
Una ginebra del Japó, que la fan allà, suposo.
No, clar, és que estem parlant de productes molt exclusius, eh? Allò molt, molt diferents, que no els pots trobar, evidentment, a tot arreu. Suposo que fins i tot a vosaltres, o sigui, trobar el producte aquell diferenciat, no?, únic, és una feina també dura, eh?
Home, sí, sí. Intentem, no? Tenim coses que ens diferencien el millor de la competència. Normalment, doncs, bueno, compartim moltes coses també, però clar, sempre has de tindre algo que sigui diferent, no?
Una ginebra del Japó. Escolta, de menjar, alguna cosa d'aquestes de picar que diguis, és que això és raríssim, això aquí a Espanya no tenim costum, bueno, i que vosaltres l'hagueu portat.
Jo estic molt content, a part, es fa aquí a Lleida, que tenim un solis, podem dir el nom o no?
Sí, sí, tant, sí. I tant.
De Clos Pons, que fan coses molt xules, que fan maceracions, amb taronja, amb llimona, oli d'arbequina, amb tòfona, amb boletus, una cosa espectacular, eh?
I això es ven bé, fora de Lleida?
Sí, molt, 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 molt.
Ho dic perquè, clar, a vegades de tenir-ho aquí no ho valores, i és curiós, no?
Però això passa, que sempre valorem més la marca de fora, si fica a Itàlia per dir alguna cosa, que és el que tenim aquí. És una pena, però és així, eh?
És una pena, però també, no sé si vosaltres també ho noteu a la botiga, cada vegada jo crec que tenim més interès, no?, els consumidors en que el producte, no?, en aquesta proximitat, també posar això en valor a l'hora de comprar, no? Espero que em diguis que sí.
Sí, però crec que la feina és més nostra.
Sí.
De cada dia, pues, intentar explicar a la gent i bueno, pues, no ser pesat, però sinó, pues, bueno, pues, que aquí tenim coses, un producte molt bo, de proximitat, de molta qualitat, intentar, pues, això, donar el valor afegit que tenim aquí. Vull dir que no hem d'anar a buscar un olivo a Itàlia, no.
Uh-huh. Escolta, i a vosaltres no sé si us passa igual, abans parlaves del símil de la venda de cotxes. Jo conec algun venedor de cotxes i diu, és que hi ha gent que no, diu, però hi ha gent que et ve tan informada del model que vol comprar que sap coses que tu no saps. Vosaltres, per exemple, una persona que ve a buscar un vi, normalment la gent com venim? Sabem de què parlem o venim i diem, escolta, Felip, mira, tinc quatre persones a sopar, indica'm tu.
Bueno, no, hi ha de tot. Hi ha... Normalment del 100%, pues, hi ha un 75% que sí que sap més o menys el que vol, no? Però normalment la gent, pues, això, pues, tu li fas preguntes, pues, què és per un sopar, per un dinar, quantes persones, com t'agrada el vi, i bueno, s'ha de recomanar. Això és lo maco d'una botiga així, no?
Ja, però veus, a mi si em preguntes com t'agrada el vi, ja tenim un problema.
Bueno, blanc, ja ho sabem.
No, sí, home, el color sí, però clar, suposo que voldràs saber més coses. Jo, què esperes que... O sigui, què poden respondre com t'agrada el vi?
Bueno, però clar, si, com t'agrada el vi? Pues més floral, més sec, més afrutadet, pues m'agrada, no sé, pues amb toques d'això, pues bueno, aquestes són les preguntes.
Jo
ara te faig la pregunta, com t'agrada el vi blanc?
És que no...
Més dolcet.
Més dolcet, que... mira, sí. Això sí.
No, pues ja tenim una referència.
Veus? Ja tens raó, és veritat. És veritat. Saber preguntar i saber escoltar. Un dia vindrem amb la Mònica a fer una cata.
I tant!
Si us plau, esteu més convidats.
I tant! No. Ara m'apunto ara mateix l'adreça. Mira, una pregunta que et vull fer també, Felip, perquè aquí jo soc de la Lliga de Defensors i Defensores del Vi Rosat, que l'hem tingut sempre com a una mica denostat, no?, entre els vins, però també és un, no?, un tipus de vi que s'està obrint cada vegada més camí i que el valorem per fi com es mereix, perquè és molt difícil de fer un bon rosat.
Costa, està costant, però en realitat tenim vins rosats que són brutals.
Clar.
Sí, el que passa que, bueno, costa una miqueta més, però perquè la gent encara tenim el claret a vegades al cap dels padrins, però bueno, això no existeix. És un vi.
Clar. Sí,
la sort, aquí també a Catalunya tenim grans vins rosats.
Grandíssims. No, i ara, mira, amb aquesta calor, allò, no?, cap a la tarda, una copeta de vi rosat fresc, jo crec que ja, millor que això, no necessites gaire més a la vida.
Jo m'apunto amb això també, és veritat.
És espectacular,
Sí, sí. Escolta una cosa, mira, ara m'has de fer quedar bé, Felip, vermuts.
Ai.
No, perquè la Mònica ens
vermuts.
Parla des de Tarragona, des
Soc
de Reus.
Soc molt vermutera,
I entenen molt aquí, ja.
Reus.
Reus.
Està clar. Per mi, eh?
Veus? Veus, Mònica.
També en teniu, suposo, no? Al Guany Palace?
Sí. La veritat, tenim una gama ampla, molt ampla de vermuts. Ja perquè està molt de moda. Tenim vermut a granel, que és, és molt bo també, i és un producte que està en auge.
Sí. La veritat és que sí, que el vermut ha ressorgit. És curiós perquè fa 10 anys potser el vermut era de padrins. Parlo en general, però és veritat. Sí. Jo recordo el meu padrí que el diumenge feia el vermut i ja està, i ho feia tota la vida. I, bueno, però farà cosa de 5, 6, 7 anys, almenys parlo de Lleida, arreu suposo que no es devia
aquí
perdre
tant.
Aquí
això no s'ha perdut per ni això. Un sol dia, perquè això aquí és mane la religió i la tradició.
Clar, per això t'ho dic, però jo a Lleida recordo fa 5, 6 anys que es va començar a posar de moda que diversos locals de Lleida feien el vermut del diumenge, que això no es feia. I jo crec que fins i tot a les cases se'n fa i no se'n feia.
No, Sí, pot ser, segurament, si farà 5 anys o per ahí, sí.
Sí, ara, un dia avall, és una manera.
Escolta, hem d'anar acabant, però, Felip, algun producte que ara, mira, que acabem d'estrenar juliol, que ara amb l'estiu us pugi la demanda una barbaritat, alguna cosa que us demanem molt més els clients ara, de cara a l'estiu?
Cava,
sí? Molt bé.
Sí. La gent no s'ho pensava, però aquí a Lleida hi ha molts caveros,
Molt bé.
És que ja t'ho deia abans, jo, cava fred, escolta.
Sí, és fantàstic. Sí,
fred, però no congelat, eh?
No.
Sisplau,
Cava fred i, escolta.
Sí.
I que estigui tot el demés. Escolta, que hem parlat amb el Felip Urbano, que és el sommelier i responsable del Wine Palace Lleida, que està en l'avinguda Rovira Roure, número 87. És una vinacoteca, però que, bueno, ja ho heu vist, parlem de 100.000 referències, vull dir que jo crec que el millor és anar a treure-hi el nas per entendre'ns.
Mai millor dir,
sí. I deixar-te enamorar per tot el que trobaràs allí, eh? Felip Urbano, bueno, ens quedem pendent, eh? Tot serà que dimarts vinent ens tornem a trobar aquí, però quedem
pendent. Les aigües, senyores i senyors, és un tema interessantíssim, de veritat.
Felip Urbano, gràcies per estar amb nosaltres.
A vosaltres, que vagi molt bé. Una abraçada.
Nosaltres ara, Mònica, fem una pausa rapidíssima.
Vinga.
I després està amb nosaltres la doctora Torrejón.
Los fines de semana este verano tienes ración doble de Herrera en Cope.
Los sábados de 10 a 11 de la noche con la hora de los fósforos. Y los domingos con entrevistas de Herrera en COPE.
¿Y a Concha Velasco la has visto alguna vez?
Pues hombre, yo he crecido con Concha.
¿Cómo te quiero, Carlos?
Se llama Álvaro Soler. ¿Qué tal, Álvaro? Muy buenos días.
Buenos días. Guau, vaya introducción.
Un slogan de la marca de Adolfo Domínguez es: esto no es un selfie. ¿Por qué no te gustan los selfies?
Porque yo es una pesadilla.
Arturo Pérez Reverte no le gusta escribir, porque escribir es algo técnico. Buenos días, querido Arturo.
Buenos días.
En julio y agosto en COPE vivimos el verano contigo.
Rebajas en Vision Lab. Sí, sí, llegan las rebajas de Vision Lab. Monturas, cristales, gafas de sol, lentillas, audífonos, todo rebajado hasta el 50%. Ven a las mejores rebajas, solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
Dos semanas en el camping
y dos más tomando el sol.
Tengo tanta ropa sucia
que va a explotar el tambor.
Hasta el 17 de julio en El Corte Inglés tienes en oferta la lavadora AEG de 8 kilos, 1200 revoluciones y clasificación energética A++ por solo 399 euros. Arriba el verano, abajo los precios en las rebajas del Corte Inglés.
Una motera conoce la ciudad como la palma de su mano.
Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de moto, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
¡Hola, Juan!
¿Vosotros otra vez?
¡Los neumáticos de Dufour! No cuentes con nosotros estas vacaciones.
Yo no estoy para esos trotes.
¡Yo una vez tuve dibujo!
¡Venga, hasta luego!
¡Adiós!
Pon en forma tus neumáticos en la red Ford. Elige entre primeras marcas Continental, Bridgestone y Firestone y descubre nuestros precios imbatibles. Tienes la medida más vendida por solo 69 euros. Consulta otras medidas y condiciones en Ford.es. Ford, la increíble sensación de despreocuparse.
Vinga, doncs seguim, migdia a COPE. Ricard, escolta, quants dies o a quanta gent has escoltat aquests dies, no?, dient que ha arribat l'estiu, que ha ido meu, sí. que aquells quilos de més, que, saps? Això és molt habitual, no?, les converses d'aquestes darreres setmanes.
Jo aquesta conversa pensa que la porto a mi mateix, també.
Sí,
jo m'ho dic a mi mateix, em miro. Mira, i dic, home, però Ricard, tio, espavil, doncs, que ja...
Espavil, doncs saps amb qui l'has de tenir, aquesta conversa? No, amb mi, amb la doctora Torrejón.
Clar.
Que ella és especialista especialitzada en medicina estètica i en tots aquests temes. Doctora, què tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, Mónica.
¿Cómo está?
Buenos días.
¿Tengo razón o no?
Sí.
Es una pregunta muy repetida, supongo que a usted más, ¿no? En los últimos
Hombre, a mí
días.
Un poquito más porque me dedico a esto, pero sí que es verdad que claro. Todo el mundo es como que se está poniendo las pilas, esto sí claro. Que es verdad.
Entonces, doctora, ¿qué consejo se le puede dar a alguien que, uh-huh. por ejemplo, quiera perder peso? O sea, ¿qué consejo se le puede dar para que pueda elegir mejor por dónde
vale.
tirar?
Mira, antes que nada yo voy a intentar abstraerme de lo que soy, de dónde estoy, voy a intentar dar consejos generales para que una persona pueda saber elegir. En primer lugar, si son poquitos kilos, pues uno puede ir, yo que sé, a cualquier sitio. La propia farmacéutica le puede dar consejos de alimentación si uno quiere, es decir, siempre profesional cualificado. Pero digamos que los poquitos kilos no es tan complicado quitárselos de encima, aunque siempre se tiene que buscar un buen profesional. Pero uh-huh. si ya tenemos un problema de sobrepeso de una cierta entidad, es decir, 15, 20 kilos, de ahí hacia arriba, y ya estamos en problemas de obesidad, yo aquí les digo a las personas que tengan este problema, busquen un médico. Es decir, no se les ocurra hacerlo con otro profesional que no sea médico, y un médico que tenga la cualificación, la especialidad necesaria para poder dirigir correctamente este tratamiento. ¿De acuerdo? Entonces, un problema de sobrepeso y obesidad de una cierta índole sin ser un médico, yo lo desaconsejo completamente. Y luego, cuando estas personas van a informarse, porque en función de los centros no siempre da la información el médico que va a asumir las directrices de tratamiento, que pidan, por favor, que esa información, que es muy importante para ellos porque les va a hacer decidir o no si van a ir adelante con el tratamiento, que esa información, por favor, que sea del médico, que luego va a llevar la andadura, la evolución del tratamiento que en definitiva se hagan. Con lo cual podríamos resumir que cuando el problema es importante, buscar siempre una persona, un médico, un profesional cualificado que pueda llevar el tema.
Uh-huh. Doctora, entre otros tratamientos, a mí me suena, me han aconsejado sí. el tema de la mesoterapia.
Correcto.
¿Qué es la mesoterapia y qué resultados puedo esperar de la mesoterapia?
Mira, la mesoterapia y las infiltraciones es lo mismo, es decir, son dos maneras de llamar a una misma cosa, que es coger una agujita muy pequeñita, suele ser una agujita tipo las de insulina que usan los diabéticos, y dar unos pinchacitos a nivel superficial inyectando un líquido. Entonces, esta es la técnica, es decir, lo que se hace, que es pinchar, pero el líquido que se inyecta puede ser muy diferente según el profesional médico, según el problema que queramos tratar, ¿de acuerdo? Entonces, tiene que tener presente el paciente que le hayan dicho que le van a hacer mesoterapia, que, en primer lugar, la mesoterapia no adelgaza. No existe ningún tipo de mesoterapia que adelgace. La mesoterapia o las infiltraciones, que insisto, es lo mismo, van a ayudar en definitiva a remodelar, a hacer que el cuerpo vaya perdiendo más del sitio donde más lo necesita. Esto en primer lugar. Por lo tanto, el factor dieta va a tener que estar siempre añadido uh-huh. a la mesoterapia. Si a una persona le hacen solo mesoterapia, no va a perder el peso que tendría que perder. Y luego, tener presente que como el líquido que se inyecta puede ser muy diferente, el paciente tiene el derecho y los profesionales médicos, porque aquí sí que no hay duda que solamente lo podemos hacer los médicos, el profesional médico que vaya a hacer este tratamiento tiene la obligación de darle al paciente por escrito qué tipo de infiltración se le va a poner, porque lo que se inyecta, ese liquidito, puede ser variadísimo. Entonces, en función del tipo de líquido que se le vaya a poner, para que el oyente lo entienda, le puede ser más útil, menos útil, más sano o menos sano. Por lo tanto, nuevamente, profesional médico y documentación escrita.
Importante. ¿Cuál sería la pauta de tratamiento cuando hablamos de mesoterapia, doctora?
Pues la pauta de tratamiento cuando hablamos de mesoterapia es que, como he dicho anteriormente y reincido en lo que he dicho, la mesoterapia por sí sola no adelgaza, entonces lo que tendremos que buscar es una pauta de cambio de hábitos alimentarios, es decir, una ayuda para ir bajando de peso, ¿de acuerdo? Que esto es un hábito alimentario un poquito adaptado al tipo de vida que hace la persona. La mesoterapia va a ayudar a que esa bajada de peso se produzca más en las zonas donde es más necesaria, ¿de acuerdo? Y todo esto unido en el tiempo, ¿no? Con unas recomendaciones básicas que también se le tienen que dar al paciente de aumentar un poquito su actividad física. Es decir, claro. Si yo me sigo quedando parado en casa, evidentemente la pérdida de peso va a ser más difícil. ¿Vale?
Claro.
Pues si queréis saber más de la mesoterapia, lo tenéis fácil. Doctora Torrejón, la primera visita sin coste, además informativa y personalizada.
Correcto.
93-414-3631. 93-414-3631. Y hablaréis con ella, con la doctora Torrejón.
Exacto.
Doctora,
muchas gracias.
Un saludo. Gracias.
Feliz semana. Ricard, hem perdut aquí a la doctora. Gràcies a tu també, que tinguis... Acaba de passar bon dimarts, demà parlem, eh?
Fins ara.
Fins ara.
Adéu.
la tienda de camisas en Fraga. Fabricantes desde 1949. La tienda de camisas en Fraga. Tallas de la 38 a la 50.
Abierto de lunes a sábado de 10 a 1 y de 5 a 8 y media.
¿Tienes en tu casa un descalcificador? ¡Felicidades! Te has preocupado de tu familia y tus instalaciones. Te quiero proponer un cambio. Tu antiguo descalcificador por Olimpia Plus, que es de última generación, pequeño, gasta menos sal, menos agua, elimina la cal y el cloro. Te abonamos por tu antiguo descalcificador y si quieres, lo puedes pagar poco a poco. 900-208-208, corsa.es.
Control motor amb els esports.
Com més t'esforces, més sort tens a la vida. Oi que sí? El mateix li passa al nou Tucson, que gràcies al treball i la innovació de Hyundai uneix la tecnologia més nova en seguretat amb un disseny únic. I com que la sort crida la sort, ara també tens el Hyundai Tucson híbrid amb etiqueta Eco. A què esperes? Puja. La teva recompensa ha arribat. Hyundai.
Control motor. Avinguda de les Garrigues 68. Lleida.
A Pintura Slab Perat trobaràs tot tipus de pintures. Pintura a la tissa i la gamma més extensa en papers pintats. A més, t'ajudem a crear el teu ambient amb assessorament professional. Demana'ns pressupost de pintura i empaperat sense compromís. Pintura Slab Perat. Som a Capont, carrer Riu Ter 12 i al telèfon 973-200-026.
La noticia falsa que te ha llegado al móvil. El político con su discurso electoral. O la oferta a la que no te puedes apuntar. ¿Cuántas situaciones Berti o falso has vivido hoy? Vente a Berti y tendrás 3 meses gratis en tu seguro de coche y moto para todos. Calcúlalo en berti.es y te guardamos el precio 6 meses.
Tenían todo lo que podían desear, pero renunciaron a ello para entregar su vida a Dios. San Francisco y Santa Clara de Asís escribieron juntos una historia de sacrificio y entrega a los demás. Clara y Francisco, el viernes a las 10 de la noche, Fe en el Cine, en 13.
Ahora en Crystal Box, si reparas la luna de tu coche, te regalamos una cámara deportiva. Y además, tramitamos todo con tu seguro para que reparar tu luna no te cueste nada. Y sea tan fácil como poner los intermitentes. Este es el izquierdo. Y este, pues el derecho. Muy fácil. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Hola, cariño. ¿Qué haces con el ordenador?
Mirando lo de la alarma, que hay que cerrarlo ya. En nada nos vamos de vacaciones.
Pero nos va a dar tiempo a instalarla antes de irnos.
Sí, sí. Mira, en la web de Securitas Direct lo puedes calcular online y te la instalan el mismo día.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la alarma más recomendada. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Cariño, vengo de las rebajas y se me ha dado de maravilla. Mira esta escapa de la playa, me ha parecido monísima. ¡Ah! Y mira este viajecito, justo de mi talla. Bueno, 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 ¿y este crucero? Era el último que les quedaba. Y es que las rebajas de Viajes El Corte Inglés son lo más. Hasta 50% de descuento y pago en 3 meses. Y si encuentras un precio mejor, te lo igualan. Además, por reservas de más de 1.000 euros, te llevas un Google Home Mini. Estoy loca por probarme todo. Arriba el verano, abajo los precios. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación.
Migdia.
Cope Lleida.
Estàs informat.
Doncs ara 2 minuts per sobre de 2:15, rum cap a les 2, com sempre, en directe des dels estudis de la cadena Cope. Hores d'ara, doncs hem passat ja per sobre dels 30 graus a la ciutat de Lleida, concretament fregant ja els 32 graus, que ja no són aquells 36-37 que donàvem la setmana passada amb aquestes hores. Però nosaltres anem directes cap a les 2 amb la nostra tertúlia dels polítics. Estem ben acompanyats, com sempre. Avui està amb nosaltres el Paco Cerdà, de Junts per Catalunya. Paco, què tal? Bon dia.
Molt bé. Tinc unes dotes de diví fantàstiques.
Per què?
No, per res. Bona tarda.
Bona tarda. Bon dia. També està amb nosaltres a José Luis Osorio, de Ciutadans. José Luis, què tal? Bon dia.
Què tal? Bon dia. Bon i calorós dia, per variar.
Carme Valls, del PSC, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia a tothom.
Marisa Chandre, del Partit Popular. Què tal, Marisa? Bon dia.
Hola, bon dia.
Respira, Marisa, respira.
És que acabo d'arribar.
Bueno, corre. Ha arribat clavada, per entendre'ns. I avui ens acompanya per primera vegada la Montse Pifarré, d'Esquerra Republicana de Catalunya. Montse, què tal? Bon dia.
Bon dia.
Benvinguda, encantada de conèixer.
Moltes gràcies.
La Montse Piferrer, per cert, que ets la sisena tinent d'alcalde de Salut, Economia, Drets Socials i de la Lleida Saludable.
Sí, bueno, l'àrea seria Lleida Saludable i Economia, i llavors d'aquí...
Que és la manera que ens entendrem.
Sí.
Sí. Economia i salut, per entendre'ns.
Sí.
Dos coses importants, eh?
Molt importants.
Diuen a la vida que has de tenir salut, però si a més doncs l'economia et va bé, doncs molt millor. Evidentment, la prioritat és la salut, eh?
Però què tenen a veure?
Com que
una cosa i l'altra.
No, dic que quan un demana, eh? Quan un demana... Si pots demanar una cosa, demanes salut. Però si en pots demanar dos, demanes salut i diners.
Sí.
És o no?
Sí, sí, que sí, que sí.
I l'amor,
però,
què?
Però a nivell de regidoria...
A veure, que a la vida tot
no,
va lligat.
Que m'ho deies a mi.
Després, una altra cosa és si entrem en profunditat, no? A veure com està distribuïda, no?
Totalment d'acord.
La feina...
I regidoria d'amor n'hi ha?
Aquesta.
No, dic per no.
Bueno,
ja resido, però regidoria.
Exacte, l'Ignasi Amor.
Dieu un broma, però potser ens faria falta.
L'amor és a tot arreu, l'oficin dia.
Sí, sí, sí. Per cert, que el Paco Cerdà finalment serà el setè tinent d'alcalde de Promoció Econòmica Industrial i, bueno, una regidoria que s'ha anomenat com la llei d'emprenedora.
Bueno,
no. Una bona tasca pel davant, eh, Paco?
Sí, engrescadora, m'agrada, el sector és un sector que és el meu. I hi ha moltes ganes de fer coses.
Jo te faré companyia a les comissions, Paco.
Encantat de la vida. I ens entenem bé.
Escolteu, des de la setmana passada, com sempre, han passat moltes coses, moltíssimes, i n'hi ha hagut una que és curiosa, perquè arriba a ser el focus informatiu sense descans i després doncs, pràcticament cau en l'oblit, però bueno, dimarts passat, crec que dimarts o dimecres, començava l'incendi de la zona de Flix, per entendre'ns, sí, sí, de la Torre de l'Espanyol, de Ribera d'Ebre, i al cap d'unes hores ja es veia que... evidentment sense menysprear la part de Tarragona, però la part de Lleida, que és la que ens interessa, de seguida es veia que estava avançant cap a la zona de Lleida. Afortunadament no hi va haver que lamentar cap mena de pèrdua personal, que jo crec que és el primer, parlant del que dèiem abans, de salut, si només pots demanar una cosa, doncs salut, però les pèrdues econòmiques sí que són importants. El foc al final va entrar al Segrià per la zona de Maials i cap a les Garrigues per la zona de Bovera. I, bueno, el foc està extingit, està controlat, està extingit, ja ha revifat algun punt, però sense cap mena de problemàtica. I és curiós perquè us trec aquest tema, bueno, primer perquè pràcticament ens ha tocat, però l'alcalde de Bovera i d'altres persones de seguida van... amb unes imatges aèries es veia que els terrenys conreats no havien estat afectats i, en canvi, els terrenys abandonats, per entendre'ns, doncs sí, abandonats o salvatges, eh? Clar, de si deva pensar en l'Horta de Lleida. No té res a veure, perquè l'Horta de Lleida, afortunadament, no és un secà ni està abandonada, eh? Però ull que si ens passés alguna cosa així aquí a prop de Lleida seria una catàstrofe, eh?
Bueno, no està abandonada. Home, no està abandonada, evidentment, però és cert, i la Montse segur que ho coneix molt bé perquè tenim un hortet a prop d'aquí, no? Que hi ha llocs on és cert que s'ha deixat, no? Avui en dia ja tots sabem que el fet de l'horta o el fet de l'agricultura perquè sigui potencialment possible, doncs és necessari tindre una quantitat de terreny i una quantitat de... ens obliga a fer-nos grans, no? El petit pagès està, desgraciadament, la tendència és a desaparèixer i abans aquell que quede petit... Ara jo, per exemple, que ja sabeu que em dedico a això, doncs em trobo curiosament amb molta gent gran que ve a demanar ajuda perquè té, doncs, això, una mica d'or o una mica d'arbres i ell té l'obligació de jubilar-se i, per tant, no pot continuar o físicament no pot continuar. Llavors, és que no pot mantindre, és que és impossible de mantindre. Jo crec que allí sí que tenim una tasca important a fer de dir, o sigui, com farem que això subsisteixi,
mantenir,
no?
Mantenir des del punt de vista de manteniment mínim, no de productivitat, eh?
Bueno, ni de productivitat ni de manteniment, perquè físicament no ho podem mantindre, sentimentalment no se'n volen desfer, i qui se'n fa càrrec d'això? Com ho tirem endavant?
Podeu parlar de manera lliure, no?
A veure, de fet, això posa de manifest la importància que té a tot el conjunt de les comarques de Lleida fixar població. El problema de la despoblació, l'envelliment dels pagesos, dels ramaders, a veure, tot el territori, des de les Garrigues fins al Pirineu, ens demostra que aquests boscos que no tenen un manteniment, on no hi ha activitat, i quan parlo d'activitat no ho vull fer només en termes de productivitat, sinó que la forma de vida, no?, que s'ha mantingut al llarg de tot aquest temps i que té difícil continuïtat perquè molts dels joves veuen el seu futur en entredit i han de buscar-se una altra manera de fer la seva vida, mantenir la seva família, no? Per tant, la importància de mantenir aquestes activitats, ramaderia, agricultura, i que al cap i a la fi això reverteix positivament en tot el territori en el manteniment dels boscos, perquè, com bé deies, els boscos que no tenen un seguiment, un manteniment, són els principals afectats i el que tenen més risc de crema, no? I, per tant, doncs, això és una de les assignatures pendents que té l'administració pública. Totes les administracions, sense cap mena d'excepció.
Paco, el tema d'emprenedoria, per entendre'ns, i l'Horta de Lleida tampoc estan renyits, perquè sempre pensem que emprenedoria són noves tecnologies, però no té per què, eh?
Bueno, deixa'm tornar als incendis, eh?
Sí, sí.
El meu pare va ser enginyer forestal i va estar a la Vall d'Aran tota la seva vida, no? I ell parlava d'una cosa que llavors es deia límpies. Es feien sempre, bàsicament perquè l'economia del país també depenia molt més dels boscos i de les tales, etcètera, etcètera. Què és el que passa? Avui estàvem parlant amb una entitat, concretament la Caixa, que s'estaven plantejant fer un pla d'ajudes per mantindre els boscos a l'hivern. És a dir, els incendis, quan realment es controlen, és a l'hivern. I el que deia ara el José Luis té raó. És a dir, necessites que els boscos estiguin nets perquè no hi hagi matorral i coses seques que realment provoquin aquest tipus d'incendis. I no deixa de ser això. És a dir, el que no es conrea o el que no es neteja és un perill importantíssim i jo crec que això és un tema que tenim que afrontar. Moltes vegades no hi ha un retorn econòmic important, perquè segurament no ho és, però sí que hi ha un retorn econòmic real quan hi ha un problema d'evitar aquest tipus de problemes.
Bueno, la Montse, que portarà el tema d'economia, de vegades gastar uns diners en un manteniment t'estalvia després una despesa important amb una catàstrofe.
Evidentment, el que passa és que, clar, aquí estem barrejant una mica les coses. Una cosa és el manteniment de boscos, dels terrenys que depenen de les administracions. Una altra cosa és el tema de les petites propietats o de zones com la zona aquesta, és la Terra Alta, no? Tot allò d'allà que és preciosa, però que, clar, jo no... Allí, clar, la gent... Primera, que hi ha uns índexs de pobresa alts, o sigui, la renda per càpita és molt baixa i, evidentment, no els hi surt a compte aquelles explotacions. Però com s'ajuda des de l'administració? No sé, suposo que és un tema de reconvertir tot el model a la nostra societat, vull dir, tan liberal i completament immersa en un capitalisme, això és complicadíssim, s'ha de reconvertir. Bueno, idees, imaginació, evidentment, però clar, les administracions, ja no parlo de la municipal, de qualsevol administració, no se'n poden fer càrrec d'això. Mm-hmm. Els boscos és una altra història. Aquí sí que tenim competències, nosaltres no, però vull dir, hi ha competències i s'ha de tractar d'una altra manera.
Home, jo ho he dit sempre, no?, que és curiós que els diferents governs que han passat per la Generalitat doncs, ens hem omplert la boca de dir que el sector agrícola, el sector ramader, doncs, són un puntal per l'economia catalana, però alhora, no?, paradoxalment, els pressupostos que es destinen anualment a aquest sector doncs, fan riure, no?, clar, jo crec, com comenta la companya, no?, s'ha de revertir tota aquesta situació, s'han de prendre en sèrio mesures doncs, que evitin el que ha passat a la Ribera de l'Ebre, això, que també ens ha arribat doncs, aquí a Lleida, no?, a Maials, a Bovera, doncs, a veure, és molt preocupant. I penso que també una de les claus és el fet d'intentar fixar població al territori, no?, perquè el tema del despoblament és una realitat. I això passa, doncs, per què? Doncs perquè no hi ha uns ajuts per part dels governs de torn, no? Ja siguin municipals, ja siguin autonòmics, però en aquest cas, doncs,
però Marisa,
no hi són.
No es pot fixar la gent al territori a base de subvencions i d'ajuts. O sigui, si no es reconverteix el model, si no hi ha allí un retorn, la gent no s'hi quedarà, perquè no té cap sentit.
Evidentment, sí, per això dic que s'ha de revertir, no, la situació.
De totes maneres, aquesta part que estem parlant, justament, una inversió al territori, s'ha fet, perquè el Segarra-Garrigues, ara quan tots agafem la carretera que ens porta a Mora, doncs és curiós perquè justament és una carretera on se veu tan clar on arriba l'aigua i on no, no? Perquè veus aquelles parts verdes i aquella part seca, no? La part verda. Sortosament d'això, d'aquesta inversió que s'ha fet al territori, segurament aquest incendi que ha passat ara no ha arribat a majors, no? Està clar que tota aquesta, la part aquesta del Matret, de Mallals i tal, on encara queda tanta explotació antiga, no? Sense cuidar, totes aquestes oliveres, desgraciadament, alguna, jo he vist imatges d'oliveres que devien ser, bueno, evidentment...
3.000 oliveres, no?, diu que s'han cremat.
Sí. Clar, de terres, però és complicat, és que l'agricultura no ens n'adonem, l'agricultura és un tema molt complicat i sobre el qual en podríem parlar dies i més ara, les PACs estan a l'ordre del dia, el fet de que el Brexit d'Anglaterra, bueno, o Gran Bretanya, diguem-ne com vulguem, que marxi, això ens afectarà a nosaltres directament perquè la inversió al nostre país o a l'estat espanyol o a les terres catalanes serà molt inferior perquè els diners no entraran a la comunitat. I jo sí que estic d'acord amb això, amb la Montse, de que hem de crear un nou model, de que hem de reestructurar a través de la Diputació, a través de noves comarques, a través d'una nova estructuració, i que això s'ha de fer. I n'hem parlat, encara, aquí altres vegades.
Sí.
I hem de decidir-nos... O sigui, això se ve dient des de fa molt temps...
Sí, però aquí som tots, Marisa.
Però al final...
Perquè al final el PP ha estat a l'administració, el Partit Socialista està, Esquerra Republicana està... És aquella dificultat que tenim sempre de ficar-nos d'acord, no?, de dir, bueno, segurament amb algo estaríem d'acord, segurament, segurament.
La importància del paisatge i la importància de les matèries primeres, perquè si us fixeu, quan agafem la carretera i voregem l'Ebre i anem cap a Tortosa, la varietat de paisatges i de cultius que ens trobem pel camí. Olivera, raïm, els cítrics, arribant a Tortosa, no? I ametlles també.
Ara ametlles.
Que, vull dir que la riquesa i la diversitat del territori hi és.
Festucs, també.
Però, i els festucs, també, sí, a les Garrigues, però clar, fixar la població, que sigui una activitat atractiva pel jovent, que el jovent, en certa manera, sí que està disposat a assumir riscos, però quan han de fer una inversió inicial molt forta i no troben aquest ajut i no troben un retorn, aleshores tot això esdevé en pèrdues. I al final, el que els obliga, doncs, com fan molts altres, buscar-se un altre modus vivendi, anant cap a la gran ciutat, i això és la dinàmica que provoca el despoblament. Petits municipis envellits i les grans àrees urbanes que cada vegada
estan despoblades. Però justament estem parlant d'una zona on hi ha molt neorural, hi ha molta gent, molta gent nova que ha arribat.
Agricultors,
sí, i gent, a més, estrangers, holandesos i anglesos. Hi ha escoles allí, són escoles angleses.
Són casos
només...
puntuals, sí.
Però... Bueno, sí, però és una nova forma de població, que és el que dèiem abans. Ara, el que no podem fer és en petits territoris que la gent hi vagi a viure, no? Perquè la manera de viure ha canviat les necessitats, ha canviat... No està de moda, ser pagès no està de moda. No
està de moda i no te guanyes la vida com t'hi has guanyat.
No està de moda, jo crec que per això, perquè al final...
Bàsicament, sí. Clar, perquè els beneficis que obtens...
Si quadreixes números al final de mes, suposo que...
Però és un desastre.
De totes maneres, és simbòlic que vingui gent d'Holanda a tractar les terres i els d'aquí, que potser tenen tradició familiar, les hagin de deixar.
O d'Anglaterra, per exemple, a Noves de Segre, ben a prop de la Seu d'Urgell, hi ha una colònia anglesa des de fa uns quants anys.
No, i una altra qüestió que això sí que és competència de la Generalitat, no? Que és tot el tema de la fauna salvatge. Vull dir, que això també s'haurà d'abordar i seriosament, no?
Sí, sí.
Tot el tema de l'atac de l'os. Doncs, a veure, aquí...
Però ara anem cap al Pallars,
No.
O a l'Aran.
L'Aran especialment.
Mai
no,
un os ha tingut tants titulars, realment.
Sí, no, la manifestació que hi ha hagut aquest cap de setmana, claro, Jesuí, no?
És que el ramadès. Que han de fer el ramadès. Claro, vull dir, si
quants atacs hi han hagut?
Pregunta'ls ja més.
Home, atacs n'hi ha,
Home, posem en dubte. Què passa, que s'han de carregar amb un turista?
Perquè tinguem alguna mesura?
O no ho sé, però alguna cosa hem de fer.
Quines mesures de protecció tenen els ramaders?
Un natiu, ja m'entens.
Però escolta, jo sí que és veritat que jo fa molts anys anava a buscar bolets i anàvem doncs de manera lliure, i avui en dia la veritat és que no m'ha passat mai res, afortunadament, però
penses, i si em surt un os...
Sí, per això
no és que
no
n'hi hagi tants. Bueno, per això i perquè físicament doncs, tampoc ja no estem en marxa, però em refereixo que abans no ho pensaves.
No, però
avui,
sí que és cert que hi ha atacs. Nosaltres tenim un amic que és ramader i que desgraciadament cada any, i a més, bueno, passa que ell està a la zona d'Osca i no està a la zona... Però bueno, és igual, perquè està... al costat, uh-huh, al costat mateix de Vilaller, i tenen atacs contínuament.
Molt bé. Sí,
no, és que negar això ja és, o sigui, no, és negar la realitat.
Si és que no ho nego, però... No ho nego en absolut, però vull dir que el problema dels ramaders no són els atacs de l'os, vull dir que això és...
És un problema.
I és un problema molt seriós.
Això, és un afegit seriós.
Parlem els sindicats.
El dia que es va prendre la decisió de reintroduir l'os, doncs, bueno, això ja es preveia, no?, que això passaria, però clar, són models, o sigui, si estem per mantenir els ecosistemes o no. Clar, si l'ecosistema requereix des dels grans depredadors fins als petits, no? O hi són o no hi són. Si volem exterminar tot, ho exterminem. Això ja són postures una mica personals. Vull dir, jo personalment, jo defenso que els ecosistemes se mantinguin, perquè si no, al final, vull dir, tot el territori s'empobreix i a més, trenques els equilibris. I quan trenques els equilibris, passen d'altres coses, com ens està passant ara amb el canvi climàtic, no?
Bueno, sí, però a veure,
estem parlant de territori, però vull anar cap a la Lleida local.
José Luis,
sí, però molt breument, a veure, és que aquí se contraposen els interessos, legítims mediambientals amb els interessos dels ramaders i els agricultors. El mateix passa, per exemple, aquí més a prop amb els cabals ecològics. També hi ha hagut una discussió molt forta. I a més, que els ramaders necessiten una garantia, necessiten unes mesures de seguretat, perquè és obvi que si es troben en un mateix territori fauna salvatge amb ramaderia, a veure, la ramaderia té totes les de perdre, i lògic que se manifestin, com per exemple el cap de setmana passat a Llessui. Mm-hmm.
Molt bé. Ahir, ple a l'Ajuntament de Lleida, estic fent un canvi de tema.
Sí,
perquè ens queden, no, perquè ens queden 10 minuts per arribar a les dues i mai arribem. Ahir a l'Ajuntament de Lleida es va aprovar ja el cartipàs i evidentment podríem marcar-ho com a dia de com a tret de sortida doncs del nou Ajuntament de Lleida, amb Miquel Puello com a alcalde al capdavant i amb fins a 14 regidories. Bueno, una de les coses que va passar ahir és que ja ho sé que és molt simbòlic, però bueno, se'n parla i envien missatges a la gent i volen parlar d'aquest tema. Una de les coses que va passar ahir és que no diria que va tornar, sinó que va aparèixer per primera vegada la pancarta dels presos polítics a l'Ajuntament, al balcó de l'Ajuntament i el llaç groc. Miquel Puello, sobre aquest tema, va dir, curiosament, que l'absència d'aquest símbol és pronunciar-se políticament igualment que si hi fos. Això és el que va dir.
Aquesta pancarta i aquest llaç estan destinats a quedar-se aquí fins que qui pot, que en gran mesura és el govern de l'Estat, entri en un procés de negociació i de retorn a la política. Si algú parla de temes com la neutralitat de l'espai públic, hem de dir que nosaltres creiem que precisament l'espai públic per definició no és neutral, és l'espai on s'han d'expressar totes les sensibilitats i totes les posicions, i si parlem d'un ajuntament és evident que la no presència del llaç groc té una càrrega política i la presència del llaç groc també té una càrrega política.
Bueno, total, que sigui com sigui, té una càrrega política.
Jo crec que ho explica molt bé.
Per això us l'he posat.
Home, nosaltres ja hem demanat aquest dematí un informe al secretari general de la Paeria perquè ens digui si el que s'ha fet, la penjada d'aquesta pancarta i la del llaç, doncs és una actuació legal, si és legal en primer lloc, i després si va en contra de la neutralitat dels espais públics, que pensem doncs que ara mateix no hi és, per molt que l'alcalde Puello doncs digui que sí. Nosaltres això sabem perfectament doncs que no és neutral, vull dir, ja ho pot vestir com vulgui, posar-li el llaç que vulgui, però això representa a una ideologia i al sobiranisme en estado puro.
És raonable que dintre del joc democràtic intervenen diferents sensibilitats, diferents forces polítiques, cadascuna d'elles té el seu programa, el seu missatge, però una altra cosa són les institucions. Les institucions se regeixen per unes normes que són comunes a tots, per unes regles de joc que han de ser acceptades per a tothom, i tot el que té a veure amb el paper estrictament institucional d'ajuntaments, diputacions, consells comarcals, dependències de qualsevol govern, han de regir-se per uns mínims, per unes normes. I això, vull dir que no respecta la neutralitat i és una posició netament partidista i amb la qual, òbviament, des del grup municipal de Ciutadans no estem a favor.
A veure, jo crec que sí que té raó el fet de que digui que el fet de que estigui penjada o no té una càrrega política. Evidentment, si no està penjada és que perquè dintre de l'Ajuntament està dirigit o està com a paer en cap una persona, i si està penjada, evidentment, és perquè el paer en cap que està dintre és un altre, no? Per tant, evidentment, el fet de que estigui o no estigui té una càrrega política i un significat polític. A mi el que em preocupa més que tot això és el fet de que la primera actuació de l'alcalde després d'aprovar el cartipàs sigui penjar la pancarta. De veritat, creiem... jo no vull els presos a la presó, puc estar d'acord perquè són temes personals amb la manera com se fan, però de veritat que no crec que la primera actuació de l'alcalde de Lleida, del nou paer en cap, hagi de ser penjar una pancarta. Llavors, podem discutir o no si és l'espai per fer-ho o no. Podem discutir si la legalitat diu que en un edifici, ja no parlo de la paeria com a paeria, sinó en un edifici com la paeria, igual que no es pot penjar al castell, doncs a la paeria, per ser el tipus d'edifici que és, doncs tampoc es pot fer. I es pot penjar, a lo millor, a la paret del costat i estarà igual i no és la paeria, no? Però sí, me preocupa sobretot aquesta, si ha de ser aquest el ritme que portarem, si aquesta és la nostra prioritat com a nou ajuntament.
Sí. En primer lloc, que jo sàpiga, no hi ha cap norma escrita que digui que es pot o que no es pot penjar algo a la paret de la paeria. Que jo sàpiga, si hi és, doncs
és un edifici.
Ja ens ensenyareu.
És un edifici protegit.
Sí, però tothom té dret a penjar el que vulgui, no? Entenc?
Però parleu de paeria. És a dir, si la paeria estigués en un altre tipus d'edifici, ho trobaríem bé o no?
Per les normes que regeixen la resta d'ajuntaments de Catalunya i de la resta d'Espanya.
Que jo sàpiga, no hi ha cap norma escrita que digui que es pot o que no es pot penjar llaços, evidentment, vull dir, hem preguntat i ho hem fet d'acord amb el secretari. El que dius, Carme, home, l'alcalde des que ha arribat està fent coses, no és la primera cosa que fa, potser és una cosa molt vistosa, però no és la primera cosa que fa. Tot i així, vull dir, el nostre programa electoral ho portàvem, era un compromís que nosaltres vam adquirir amb el programa, i jo crec que els programes s'han de complir, i a part tots estem molt convençuts de que això calia fer-ho, perquè per nosaltres és una reivindicació, és una denúncia, i com a govern, amb els nostres, a més, companys de govern, que estem tots d'acord, vull dir, tant Comuns com Junts per Catalunya com Esquerra, aquí no hi ha cap mena de diferència, volem penjar el llaç i volem penjar la pancarta reivindicant aquesta injustícia, i simplement això és el que han fet. No és l'única mesura, i evidentment...
No, nosaltres... no, hi dic l'única, hi dic la primera.
Sí, tampoc és la primera.
Després de la signatura cartipàs.
Però, sí, això vale. Tenia també... també volíem que tingués aquest significat de compromís.
De que la primera mesura després de signar el cartipàs sí. És...
Però és que és així, eh?
Sí, sí. No, està clar, ho hem vist tots que és així.
És que per nosaltres, la reivindicació i la denúncia d'aquesta injustícia és molt important.
Paco.
Bueno, jo crec que a ningú li ha sorprès perquè...
Per cert, que us he vist amb una foto tots amb el mòbil fent la foto.
Sí, però jo no, però...
No
tenia mòbil, macho.
Ah, no tenies mòbil.
Quina casualitat.
Aquell dia no tenia mòbil.
Quina casualitat, què vols dir?
No res.
Quina casualitat que vols dir?
Tots sabem d'on venim i on anem, suposo.
Exacte, com tu.
Jo?
Home.
Jo he sigut sempre molt coherent amb
exacte,
les meves
jo
idees.
No
sé, tu sabràs.
És a dir, la història és molt fàcil. Les amenaces, com la que acaba de fer la Marisa, o els comentaris d'aquestos,
el que fan és crispar la societat. Jo penso que és un acte absolutament normal, és un acte que es fa, que estava anunciat, i també és veritat que hi ha una sèrie de reaccions dels partits que pensen que això no és una cosa legal, de dir, de dir que anirem a on sigui perquè ens diguin si això és legal o no. No és el teu cas, però és així que això s'ha especificat públicament. Jo penso que és una cosa de tant el fet com el contrafet està anunciat i més que anunciat. A mi me dona la sensació de dir, hosti, és que no és una sorpresa. Se va dir des del primer dia.
No, sorpresa no.
Si t'ho esperàvem tot.
Amb la qual cosa, la història és dir, escolta'm, si tu fas això, jo preguntaré, en un cas, pues, al secretari general, a l'altre si es pot portar a fiscalia o a qui es faci falta, per dir que això es retiri. I això és una cosa de que estem aquí, és una batalla de símbols que realment és el que hi ha ara mateix amb aquest tipus de societat.
Ens queda un minut, intervencions super breus.
No, clar, és que aquelles partes de la base de que amb aquests gestos vosaltres esteu reivindicant una injustícia, no? Uh-huh. A partir d'aquí, però vosaltres no us heu plantejat que per a molts lleidatans el que ha passat no és cap injustícia? Claro, és que vosaltres dieu, parleu de presos polítics, però és que per nosaltres i per moltíssima gent són polítics presos, que en el seu dia van incomplir la Constitució i l'Estatut, i per això estan on estan.
Montse.
I, perdona, i està totalment judicialitzat. Per tant, això... És que
però
per
de 10 segons, Marisa.
En som molt conscients. Simplement dir que a l'anterior legislatura havia una part important de la població de Lleida que ho demanava i no es va fer perquè el govern que havia en aquell moment no ho va considerar procedent. Ara això ha canviat i nosaltres sí ho considerem. Ja està, simplement és...
Jo només volia fer un comentari, Marisa.
Però de 5 segons,
El pensament, afortunadament a la vida és lliure. Llavors, la gent té dret a pensar el que vulgui.
Molt bé, escolta, que anem directes cap a les dues. Avui hem estat amb la Carme, la Montse, el Paco, José Luis i Marisa. Com sempre, un plaer que estigueu amb nosaltres. És la penúltima de la temporada. Us espero la setmana vinent. Que tingueu bona setmana.
Vinga.
Bona setmana.
Bona setmana a tothom.
Doncs apa, senyals horaris, arribem a les dues i demà hi tornem, a la meitat de la setmana, a les 12:20 aquí. Que hagis de passar un bon dimarts.